veritat. Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Passant 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui, dimarts 26 de novembre. La síndica municipal, la Sílvia López, ha fet balanç dels casos atesos a la darrera edició al ple de l'Ajuntament, on va aprofitar per anunciar que deixa el càrrec per motius personals. En parlem amb ella d'aquí uns moments. Conversarem amb la Sílvia López. Avui també als nostres estudis la gent de l'Associació de Pessebristes de Calella, que ja treballa a tope de cara a les festes de Nadal. Ens ho vindran a explicar la Mercè Arnejas i el Lluís Oliveres. I a partir de les 11 farem tertúlia. Avui, com sempre i com cada dia, debatrem de temes de ciutat amb el Quim Rei, amb el Jordi Martí, amb el Francesc Membrives i amb el Toni Alabau. I avui acabarem amb música de Tina Turner. Avui és l'aniversari d'aquesta cantant que naixia tal dia com avui, de l'any 1939. És el menú de la ciutat d'avui dimarts, 10 i 5 del matí. Salutacions de qui us parla, com sempre, aquesta hora. El meu nom és Sònia Muntanyola. Cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Continuem endavant amb una setmana en la qual les temperatures s'han suavitzat clarament. De fet, han pujat les temperatures nocturnes, que aquesta passada nit doncs han estat més elevades, sobretot a prop de la costa i també en zones de la serralada litoral. A les fondalades de l'interior de la comarca més o menys s'han mantingut com les d'ahir. D'entrada, les temperatures màximes avui també seran més elevades, arribant cap als 18, puntualment 19 graus, amb vents que bufaran fluixos, aquest matí giraran ràpidament cap a sud-oest i aquesta tarda tindrem ponent agarbinat de tota la costa maresmenca, feble, com molt lleugerament moderat, per tant serà un vent poc destacable. En quant a l'estat del cel, aniran apareixent núvols alts, núvols mitjans, estones, però seran núvols sempre poc importants, res de precipitacions. Situació marítima dominada pel marejol amb àrees de mar de fons aquest matí, per àrees de maró aquesta tarda. De cara a demà s'espera que es mantingui aquesta bonança tèrmica. De fet, pujaran les temperatures nocturnes, es faran una mica més suaus i les màximes més o menys aniran com les d'avui. Per tant, altre cop, tindrem alguns registres, especialment a prop de la costa, que fregaran els 19 graus. Amb vents que continuaran fluixos, demà giren cap a component entre l'est i el sud-est a la tarda. Això farà baixar una miqueta les temperatures diurnes, sobretot al Maresme Nord, poca cosa, mentre que pel que fa a l'estat del cel, doncs com avui, ambient bàsicament assolellat, si bé amb la presència de núvols alts i mitjans que aniran creuant el cel al llarg del dia. Demà passat dijous, probablement les temperatures tocaran sostre, els vents seran més apuntats i això farà que les temperatures doncs siguin una mica més elevades, amb vents que seran fluixos, malgrat siguin de ponent, i amb una situació marítima que estarà dominada pel marejol amb àrees de maró a tota la costa maresnenca. Una jornada més apareixant intervals de núvols, però sempre poc importants. Divendres, lleuger descens de la temperatura. Dissabte, tot apunta que tornarien a remuntar a l'espera d'un canvi de temps que diumenge i a principis de la setmana vinent ens portarà altre cop temperatures de ple hivern i fins i tot alguns ruixats, sobretot durant la matinada i al matí de diumenge. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, situació meteorològica dominada per la bonança tèrmica i per un temps tranquil al llarg dels pròxims dies.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. I si heu d'agafar el transport públic, sapigueu que hi ha normalitat en aquest moment a la xarxa de transport públic. A l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències destacables segons els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la. A aquesta hora, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Què diuen a comarca?
Doncs bé, a comarca comencem amb una notícia que ens porta fins a Malgrat de Mar, perquè una dona de 49 anys i veïna d'aquesta població va morir diumenge al vespre després de ser atropellada per un vehicle d'emergències mèdiques a la carretera Nacional 2. L'accident va tenir lloc poc abans de 3 quarts de 9 del vespre al quilòmetre 674 de la Nacional, al seu pas per Malgrat de Mar. Segons informa la ràdio Ona Malgrat, la dona va ser atropellada per una ambulància que anava amb cervell i que duia les sirenes activades. La víctima creuà a la carretera per un lloc no permès, segons apunta el Servei Català de Trànsit. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques I amb aquesta víctima, doncs, són 160 les persones que moren en un accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Per tant, molt al compte a la travessa, que a vegades pots anar amb pressa, però si creues per un lloc que no hauries de creuar, que és un pas que, doncs, molt al tanto. I més, sobretot a la Nacional, que són vies molt concorregudes.
I molt ràpides.
I molt ràpides.
Mm-hmm. Què més, Naomi?
Mira, seguim encara parlant de trànsit, sí, perquè cada dia laborable, atenció, es perden fins a 63.000 hores de feina per la congestió als accessos de Barcelona.
Tu diràs.
Això equival a 15,3 milions d'hores anuals. La xifra representa un increment de tensió gairebé el 20% respecte a l'any 2016. Aquestes són les conclusions de l'estudi que ha realitzat el RAC, on analitza les retencions de trànsit que pateixen els usuaris principals de vies d'entrada i sortida de Barcelona, entre els quals s'hi troba l'autopista d'aquí al Maresme. A més, l'estudi d'enguany compara els resultats amb els de l'any 2016, quan van fer l'altre, quan el RAC ja alertava de la necessitat de prendre mesures per reduir les retencions davant l'increment d'aquesta mobilitat. Cada dia accedeixen a Barcelona i a l'àrea metropolitana més de 320.000 persones en vehicle privat o també en autobús interurbà que pateixen aquestes retencions. Aquest fet ocasiona perjudicis, doncs, evidentment, mesurables en temps i costos econòmics, tant personals també com per conjunt de la societat, en forma de contaminació de l'aire.
I tant.
Davant d'aquestes xifres, doncs, el RAC ha demanat a les administracions que s'articulin mesures per incrementar la capacitat del transport públic interurbà, la gestió intel·ligent d'infraestructures viàries i l'eficiència en l'ús del vehicle privat. De fet, això és un reclam de molts usuaris, per exemple, de Rodalies, de, val, si no vols que agafi el cotxe per anar a Barcelona, doncs dona'm
una
un servei alternatiu.
Una bona xarxa de transport públic.
Exacte,
cas,
és una mica,
no?,
també el que demana el RAC. De fet, de les dades obtingudes a través de l'estudi, destaca també el fet de que l'hora punta del matí comença una hora abans que el 2016 i s'allarga durant més temps. El pitjor moment actualment és a 7:45 del matí, quan es poden arribar a acumular 52 quilòmetres de cues amb una circulació a menys de 40 quilòmetres per hora.
Totalment. Sí, sí, la gent que treballa a ciutat ho saben molt bé, això, eh? Que han de baixar molt més d'hora de la seva entrada habitual a la feina, doncs,
per les cues, que saben que hauran
de...
I quina paciència en tenen.
I tant, sí.
I bé, doncs acabem amb una altra notícia, perquè el Consell Comarcal del Maresme ha fet públiques dades sobre el CIAT, coincidint amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Aquest 2019, el Maresme ha comptabilitzat un femicidi infantil, un femicidi familiar, i està en procés d'investigació un altre possible femicidi, en aquesta ocasió en l'àmbit afectiu. El 62,4% de les dones ateses en el CIAT del Maresme pateixen violència masclista. Una xifra important, però que els professionals dels serveis d'atenció a les dones relativitzen, ja que consideren que encara a dia d'avui n'hi hauria d'haver-hi moltes més, perquè hi ha moltes dones que no s'atreveixen a explicar i menys a denunciar oficialment les agressions que pateixen. Una mica el que parlàvem ahir.
Sí, ahir ho deia l'advocada, eh?
Exacte.
Que moltes vegades els advocats han de fer una miqueta d'investigadors, d'anar tirant del fil fins que, doncs,
s'explica.
Sí.
Fins i tot des del CIAT també alerten que encara hi ha dones que no acaben d'identificar, també ens ho deien ahir, com a violències el tracte que reben, doncs, per part de la seva parella, exparella, de familiars, amics o desconeguts en espais privats, públics o locals d'oci. Durant aquest 2019, el CIAT del Maresme ha atès a 229 dones, el que representa, atenció, un increment del 12% respecte a dades de l'any passat. El Consell Comarcal del Maresme considera imprescindible, doncs, seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de totes les violències masclistes.
Molt bé, Naomi, alguna cosa més?
Ja ho tindríem.
Doncs vinga, doncs fins demà, que vagi
demà.
Bé, bon dia. I si repassem algunes portades de la premsa d'avui, diu El Punt Avui i posen condicions, aval amplíssim de la militància a l'estratègia de la direcció d'ERC. I prou violències masclistes, milers de persones surten al carrer per denunciar aquesta xacra. A la portada del periòdico hi llegim la desídia internacional agreuja la crisi del clima. i La Vanguardia, que diu que govern i ajuntament es conjuren per tenir nous pressupostos. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País que les bases d'ERC reforcen la cúpula davant la investidura, i El Mundo, que diu que el PSC, volíem dir, exigeix que Catalunya sigui nació i ministres 100% seus. És el que diu la premsa d'avui dimarts 26 de novembre. Són les 10:14. Comencem la ciutat d'avui.
Ràdio Calella.cat.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Café Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Café Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Café Club Les Palmeres, Avinguda Cap Aspre, Xamplà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Jo el meu propi perill. Canta-t'hi la vida al pit. No cal pensar que serà demà de mi. Que si m'hi ha de fer mal pensar-ho no em serveix. Cremo de desig, cremo de desig. S'evapora gris i no em pregunto res. La teva pell em fa saltar pels marges. Que l'ànima se l'aire amunt i senti el risc. Oh!
www.radiocalella.cat.
Activa't! Fes ara i sense excuses, perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment... Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes. Carrer Batlle 3840, Calella.
Ràdio Calella.
Segueix-nos. Comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter@Ràdio Calella TV. Participa.
Doncs ja engeguem les nostres càmeres de la ciutat com cada dia a aquesta hora. Ens podeu seguir a través de xarxes. Avui parlem amb els pessebristes de Calella. Són aquí la Mercè Arniges. Què tal, Mercè? Molt bon dia. I el Lluís Oliveres. Hola, Lluís.
Hola.
Són aficionats a fer pessebres?
Sí.
No?
Sí, això, no?
L'associació de pessebristes que tenen local també aquí on som nosaltres, a la fàbrica Llobet Guri, i que suposo que neixen amb l'objectiu de difondre, de fer créixer, de mantenir l'art de fer un pessebre, perquè no deixa de ser art.
Bueno, i a més, pues, una tradició nadalenca que ens agrada, que la volem com a nostra i que esperem que les llars tinguin un pessebre, no que ens vingui tot allò de fora, també.
Sí, perquè amb això de les festes de Nadal ja hi ha moltes influències de fora, eh? El Pare Noel, per exemple, no?
Sí, sí, sí.
És una cosa que no és massa nostra, no?
No, el que passa que...
Però ens apuntem a celebrar-ho tot, també.
Ah, sí.
No, i el que passa és que, diguem així, comencem ja de petits, que a casa ens agrada fer el pessebre.
Sí.
Llavors dius, doncs seguim la tradició i anem a lo gros. Perquè a casa sempre fas una cosa petiteta, amb un racó, d'això. Doncs engrandim-ho i anem a fer una cosa a la vista de tothom.
De fet, l'Associació de Pessebristes de Calella són els encarregats de fer el pessebre de la ciutat. Ja des de fa... Des de sempre...
No.
Des de quants anys fa que...
Jo crec que uns 10 anys o 10 anys, segurament. Vull dir, a veure, en principi jo crec que sí, una cosa així. El que passa que, a veure, en principi ja feies algunes cosetes, si t'ho demanaven, però, bueno, en principi, que jo recordi, tampoc me sabria molt de greu equivocar-me de dates, ja que la persona que més porta això avui no pot estar aquí amb nosaltres, sí. Però, bueno... Jo crec que 10 anys ben bé sí.
I us marquen algunes directrius a l'hora de fer el pessebre de la ciutat?
Mai.
Com que és un encàrrec... Suposo que és un encàrrec que ve de l'Ajuntament. Us diu, mira, aquest any el volem així o el volem així.
No,
o confien...
Lliure. Que es faci.
Plena confiança en vosaltres.
Bueno, és que no sabem ni nosaltres com acabarà. Sí, tenim que... un projecte, però després al final potser un altre, que dic jo.
Sí. Com el treballeu? Perquè a partir... Treballeu a partir d'un projecte que cada any suposo que deu ser diferent, malgrat el pessebre...
Busquem un
tema,
motiu.
Un motiu,
val.
Sigui hivern, sigui estiu, sigui un poble, sigui... Busquem un tema.
Val.
I a partir d'aquí el comencem a desenvolupar, que al final dius, almenys no s'assemblarà en res a el que havíem iniciat al principi.
Sí.
Però partim d'una base.
Sí, això sí.
I aquest any podem saber quin és el tema a partir del que estem treballant o que esteu treballant?
A veure, normalment, tal com ara últimament fem el pessebre, fem com tres diorames, ja que el lloc i la situació permet fer això. Quan ho fèiem a l'Ajuntament Vell, en principi fèiem un sol pessebre, vull dir que es mirava un trosset des de la finestra que estava a l'Albertrina i després l'altre des de la finestra de la plaça. Però bueno, ara quan ens hem trobat les circumstàncies diferents i hem de deixar un pas per pujar al cort i algunes que altres coses, ho hem decidit fer-ho així.
Val, però diu el Lluís, diu, treballem sempre a partir d'un tema.
Sí, però és que llavors ara fem l'anunciació dels pastors i el
dividiu en tres.
I llavors, al estar separats per finestres, no forçosament, tots tres han de tenir la mateixa...
Sí. Mira, ara veiem imatges d'aquest canvi d'ubicació. Mira,
en banyeta.
Veiem imatges d'aquest canvi d'ubicació perquè durant molts anys el pessebre s'ha fet, com deia la Mercè, a la plaça de l'Ajuntament, cantonada carrer Bertrina.
Sí,
allà a l'Ajuntament Vell, no? Però per equipacions municipals que hi han posat allà, doncs heu anat a la porxada de l'església. Què tal aquest canvi?
Jo crec que està en un lloc adient. A mi no me desagrada, no fa. Al principi ens va costar una mica poder entrar-hi, però a mi no em desagrada. Està en un lloc que crec que és bastant adient.
Sí, perquè a més...
Si bueno, no... Va costar entrar també pel fet de que el separar en tres finestres diferents.
Sí.
Dius, ens trencava l'esquema de com havíem estat treballant fins ara.
Ja.
Llavors deies, hem de pensar un esquema per una finestra, el central, que és el que més treballem, i l'altre, un tema que... seran diferents. Clar. Però, esclar, ens trencava l'idea d'un sol pessebre.
Clar, ens trencava perquè havíem arribat a fer tres per quatre.
Sí, sí, era molt gran.
O sigui, de fondària, i ara tenim ara el ara màxim de fondària que tenim, em sembla que són
2,20 metres.
I de fet amb la Mercè recordàvem, i amb el Lluís abans de començar l'entrevista, que aquest pessebre també s'havia fet a la plaça de l'Església.
Sí, com feien artesans de
Calella. Allà a la zona de l'escenari, no?
A la zona
de
l'escenari.
Però llavors ho feien artesans calellencs, gent que es demanava, eren encàrrecs, suposo.
Ja.
Sí, sí.
I quant temps fa que esteu treballant ja en el pessebre de la ciutat? Si és que hi treballeu, que suposo que sí. Perquè això és poca broma.
Tampoc som experts, vull dir, disfrutem, ho fem, perquè a més és algo que t'agrada, t'agrada fer cosetes... I la veritat és que disfrutem. Sí. Disfrutem també fent-ho.
I quant de temps fa que treballeu?
Des de l'octubre.
En marxa l'octubre. Sí. A finals de setembre ens comencem a reunir per decidir a veure quina temàtica farem.
Val.
Però treballar, sí, a l'octubre.
I podeu aprofitar coses d'altres edicions o sempre comenceu de zero?
Intentem no utilitzar massa, però sí que quan vas apurat pues dius, bueno, aquest marc d'aquesta porta ens va quedar bé, fem el, ja, no el nostre sortirà aquest any, però potser sortirà l'any que ve.
Clar.
O depèn de què facis aquest any, pues bueno, una mica és com una cosa més vella, vull dir, com més estable, vull dir, canviem algunes coses, llavors una part no, una part és molt més nova, és molt més cap aquí, vull dir, intentem, pues, clar, hi ha coses que te serveixen i coses que has de fer totalment de nou.
Ja. Es pot vincular alguna cosa de l'actualitat amb un pessebre? No sé, pregunto, eh?
Sí.
Com pogués ser, sí.
A més en tenim un d'alternatiu de pessebre.
Ah, sí? Explica'm.
Ens ho va demanar mossèn Cinto.
Sí.
I anar al carrer Joara, en el centre parroquial, es fa, que jo crec que molta gent els hi costa entendre.
Sí, a vegades sí.
Els hi costa entendre, però sí, sí. I sempre és d'un tema dels
actualitat,
moments, actualitat.
Doncs mira que l'actualitat dona per fer molts pessebres, eh?
Sí. Ah. Se'n va fer... Bueno, se n'ha fet, hi ha gent que ho entén, hi ha gent que no ho entén, però vull dir que, bueno... Sí, que s'ha fet.
N'hem fet dos, ara farem el tercer.
I el d'aquest any el vinculeu a quin tema d'actualitat?
Pues mira, la veritat és que teníem un parell de temes i com que aquest és una mica l'últim perquè és molt modern, vull dir...
Quin és?
No el tenim massa. Miqueta, no, de veritat que no. Miqueta, no, perquè no està massa, no. No, perquè també li demanàvem un petit escrit al mossèn i llavors, clar... També a vegades una mica et fa girar, però és molt senzill, eh? Vull dir, més que res és trobar-li el que...
I quan dius que la gent no l'entén, què és el que no entenen la gent?
A veure, perquè, clar, tu veus un pessebre i dius, a veure, la Mare de Déu està aquí dalt d'una barca, així tota llarga,
yeah.
Veus el mar i el que deixes a sota el mar, vull dir, és porqueria, vull dir, a veure, no sé... Clar, no tothom...
Trenca una mica la idea que tens d'un pessebre.
Bueno, podríem dir que és com un pessebre crític amb alguna de les coses que estàs
tenint. Sí.
Aquest serà el tercer any que el fem, eh? De fet, només
sí,
hem fet aquest
any. N'hem fet dos, de
sí,
fet,
sí,
només.
Sí, sí, sí.
Suposo que el més visitat, però, és el pessebre de la ciutat, no? Potser la gent no ho sap. De fet, jo t'haig de dir que no coneixia que hi havia un pessebre alternatiu. Potser n'haurà de fer una miqueta més de difusió, no?
Sí. Però, bueno, ens ho va dir i vam dir, bueno, val. I llavors vam fer doncs, un carrer fet en paper, el clàssic gos a la farola
fent un pipí,
aixecant la pota... Sí. Vull dir, a veure, les escombraries, alguns sacs hi havia que dius, bueno, omplen els carrers, les ampolles que traves per terra, vull dir, éreu així una mica com un carrer.
I aquesta va ser una proposta en Cinto?
Va dir, diu, aquí no faríeu alguna cosa.
La més que proposta era demanar que féssim alguna cosa de pessebre allà al centre parroquial.
Sí, i llavors vam dir...
Donava llibertat a fer el que volguessin també, eh? Que passa que a partir d'aquí, quan que li demanàvem també amb ell que ens fes un escrit, miraves d'adaptar també una mica l'idea amb l'escrit que ella pogués fer.
A veure, és una cosa molt senzilla que fem i que no... Però bueno, que també...
Està bé.
Sí.
I quan inaugureu aquest, també? El mateix aquest dia que feu l'altre?
Sí, el mateix dia...
Quin dia és? Perdona, el 16, que s'inauguren?
Doncs mira, jo ara mateix...
És igual. Aquest any hem una mica perdudes de dades, però bueno, en principi... Sí, quan es faci
quan es faci la inauguració. Us preguntava per el canvi aquest d'ubicació. Bé, el tema, hi ha un tema
que quan vas a veure el pessebre de Calella, jo no sé si passa a tots els pessebres, ara ho comentàvem també abans d'entrar aquí al plató, no sé si passa amb tots els pessebres que es fan arreu del país, però aquí la tradició és buscar en banyeta.
Oh, i tant.
Sí.
I a vegades l'amagueu molt bé, eh? Perquè bueno, costa molt de trobar.
Aquesta és la gràcia, estàs un rato més mirant.
I tant, estàs allà, sí, sí, grans i petits, eh? No només els nens, eh?
Tothom.
Sí.
Ens consta que molts pares busquen més.
Sí. Això és una decisió que preneu també de conjunt o què? Ho poseu a debat allà on...
On està, en banyeta?
No.
Hi ha una persona o dos que se'n cuiden de posar-ho.
Ah, sí, llavors els restos els hem de buscar.
Perquè nosaltres també l'hem de buscar, eh?
Ah, no ho sabeu vosaltres?
O sigui, un cop tenim muntat el pessebre, a veure, on te posem en banyeta i que es pugui veure, però quan és un personatge, bueno, doncs... Pues,
sí,
que dius, no té més importància que la que hi ha de dir. No té que... No saps si ha d'estar. Alguna vegada ha estat a darrere el nen Jesús, o altres vegades ha estat a dalt d'un arbre, alguna vegada a darrere una... Mm-hmm.
Escolta'm una cosa, i a vosaltres de què us ve això dels pessebres?
Bueno... Jo perquè m'agrada molt fer manualitats, coses, yeah. Bueno, disfruto amb coses d'aquestes. No sé dibuixar, però no, aquí el capdavanter és l'Isabel, que és la que...
L'Isabel Feliu.
Sí, mm-hmm. Sí, perquè sense ella, ho he descomptat, que jo a mi donen mides i proporcions. Home, la vas aprenent a mida de fer-ho, no? Però no és el que jo tingui més dominat. Mm-hmm. Però bueno... Ens en sortim entre una cosa sí. I l'altra, després tenim...
Jo, bueno, va ser una mica, perquè com que l'associació normalment cada any sol fer un curset per ensenyar a fer pessebres...
Sí, ara parlarem, sí, d'això, sí, sí.
Vaig estar en un dels cursets i em va enganxar. Uh-huh. I vaig dir, haig d'entrar a col·laborar-hi.
Clar, està molt bé. El feu? Aquest any també l'esteu fent, el curset?
El farem després.
El fareu després de...
Sí.
Això sempre ho feia abans, no?
Sempre ho fèiem abans.
Sí.
Però ens vam donar compte que...
Ens trencava el joc de poder treballar nosaltres amb el pessebre. Llavors, ens limitava molt el temps. Vam dir, aquest any fem-ho al revés.
I a més, que podem ensenyar les coses que fetes amb el que treballem, que a veure, que abans es treballava d'una manera molt difícil, amb paper diari, sí, fèiem ciment, guix, jo què sé.
Sí.
Ara, vull dir, la modernitat ens porta a fer coses que sí que és de manetes, però treballem el porespan, treballem, bueno, la pintura, no sé com se'ls diu, aquestes coses ja que venen ja preparades així amb
els
esprais,
aquests sintètics,
que fas, que fas unes muntanyes fabuloses i que pesen res, vull dir que això també ens ajuda molt, encara que després tu ho facis la teva idea d'anar tallant o de fer-los d'aquesta manera o d'aquesta altra. Llavors això es pot ensenyar i a més, si ells volen treballar els últims dies algun concret, sempre necessitem cases, sempre necessitem teulades, sempre necessitem coses d'aquestes, que això pot servir per...
Clar, no per l'any que ve,
sí.
No? Clar, per l'edició de l'any que ve.
Exactament.
Està bé. I les persones que es vulguin apuntar en aquest curset, a partir de quan? Després de les festes?
Bueno, suposo que, mira, a partir d'ara ja també es pot anunciar per descomptat.
Sí, en principi el curset deien cap al 16 de desembre, o així començava.
Un cop 16 de desembre. Sí. Així, és abans de les festes de Nadal?
Sí,
no, abans de les festes.
Havia entès que era després.
No, però ja tindrem nosaltres tot el...
Que ja tindreu la feina feta.
La feina estarà
més o menys acabat.
D'acord. A partir del 16.
Sí.
Val.
A partir del 16. Pot venir tothom, d'on sigui, com sigui. Bueno, t'ensenyen coses, fer una perspectiva, moltes coses que la veritat està que per ells mateixos o per si un altre... Vull dir, també els hi...
Mm-hmm. En qualsevol cas, us poseu en contacte amb l'Associació de Pessebristes, eh? A partir del 16, aquest curset, per aprendre a fer pessebres. I tot això, què us ho traieu? De la vostra butxaca? Perquè tot això val diners,
no,
eh?
No.
O teniu alguna subvenció?
No. L'Ajuntament paga el pessebre. Mm-hmm. O sigui, paga el que és el material, tot el que sigui. No ens ha dit mai que no. Vull dir, les coses com estan, com siguin. Nosaltres posem el nostre temps, però bueno, el posem amb molta il·lusió i a més
us agrada.
Bueno, ens agrada i després sempre tens allò d'anar ara avui ens trobem aquest vespre, no, avui anem malament, tornem a anar, vull dir, a veure, no tenim cap problema. I la veritat és que ja dic, no ens han tirat res enrere del que hem demanat, sigui la primera vegada que es va fer a l'església hi va haver-hi un material, sí, perquè encara que després et quedi, però totes aquelles fustes, tot això està fet per professionals que no tenen, no tenen res que veure amb nosaltres. Vull dir que però bueno, és igual, demanem pintura, demanem pinzells, demanem els tubs aquests,
no? Vaja, que tot us ho subministra.
Això ho subministra l'Ajuntament, vull dir, en principi sí.
I llavors hi ha també la mostra de pessebres i diorames, que això també ho feu vosaltres. D'entrada, on està la diferència entre un pessebre i un diorama? Sí. Va, Lluís.
Va.
Tot teu.
T'ha tocat.
No, a veure, el diorama normalment és més un recinte tancat.
Mira, ara veiem imatges de les mostres aquestes dels pessebres i diorames.
Normalment el diorama es fa amb caixa tancada i reduïda. El pessebre sempre és més obert, més vistós.
Val.
No? Aquest any, en aquí a l'Eglésia, què farem? Farem el pessebre tipus diorama, perquè el farem tancat.
Val.
Però vull dir, la diferència, bàsicament, seria això, no? De que el diorama sempre és més reduït i amb un recinte tancat.
El que passa que en els diorames, quan hem anat a veure alguna exposició, el que és molt xulo és veure les perspectives, no? És a dir, les fundàries, que sembla que jugueu molt bé amb el tema aquest de les fundàries, bueno, que sembla que, aquí, que és una caixa petiteta, però que sembla que sigui com a molt llarga,
has de jugar,
no?
Has de jugar amb donar-li la profunditat que necessites.
Sí, i tant. Clar. I això no és fàcil, eh?
No, ja, però aquí a Calella hi ha hagut gent ha que gent va ser els primers que van ajuntar-se per fer-ho i així, que tenien un...
Fan obres d'art.
Fan obres d'art, exacte. Ho ha dit ben bé en Lluís. Obres d'art, perquè... que queda molt maca. Vull dir que em treuen una...
Sí. A més, hi ha com un joc de llums, també, a dintre,
sí, sí, sí,
eh? No està molt bé. I aquesta, els diorames els feu vosaltres també?
No.
No.
Fa la gent de la ciutat.
Val.
O sigui, tothom està obert a poder portar un diorama i, com ara, pues, un pessebre també obert. Perquè
sí, també, la també gent, tenim ara d'oberts.
Potser, no sé, també les cases no estan tant de temps o no tenen aquesta... No, ara s'accepta tot, vull dir, o sigui, sigui pessebre, sigui diorama, vull dir, a veure, en principi... No hi ha problema. Reconeixem que fer un diorama és cosa de mesos, eh?
Sí? Hi ha molta feina?
Hi ha feina.
Sí. I com més petit i com més veus, més difícil.
Clar, perquè és tot fer un mini... Clar, ho has de reduir amb una caixa, no?
Has de reduir tot i buscar les proporcions.
Clar.
Comporta molta feina.
Sí. No, ningú ha dit que sigui fàcil.
Aquest any, per exemple, el que sí estem mirant de poder fer és, com que serà la 30a edició dels diorames, independentment dels que es puguin portar nous aquest any de la gent que la porti, estem mirant si podem recuperar diorames que s'havien presentat en aquests 28 anys o 29 anys que portem d'això, per poder-los tornar a exposar.
Ah, està bé, fer com una gran
exposició, com una recopilació, no? de ex-diorames presentats en diferents...
Sí, hi ha persones que ja no hi són.
Hi ha gent que ens està dient que sí que ens
els
portaran.
Els seus fills ens han dit que sí, que
els guarden i que aquest any ens els porten.
Ah, està bé. Llavors, seria motiu dels 30 anys.
Sí, sí,
ja fa 30 anys que es fa aquesta exposició.
30 anys que es fa això, ja.
Déu-n'hi-do.
Sí. L'associació està des del 1990, posada. Bueno, sí.
I la mostra de pessebres la feu encara a la cooperativa?
Sí, en principi sí.
Està bé.
És que...
Ja bueno, és un bon lloc. Ja és,
sí.
I és com tradició, no?
Sí.
Per les festes de Nadal. Molt bé, doncs, escolta'm, bona feina, que no en teniu poca. Eh? Us trobeu molts dies a la setmana?
Depèn. Al final, sí.
Al final, quasi cada dia.
A tope, no? Aneu a tope.
Els dies són cada dia, quasi bé.
Sí, però, bueno, els altres dies, un parell, tres cops, depèn per setmana.
Molt bé, doncs són la gent de l'Associació de Pessebristes de Calella, la Mercè i el Lluís. Gràcies per haver vingut.
Val. Bueno, volia afegir que també fem el del museu.
Ai, no te l'he preguntat.
El Museu del Turisme. Vull dir, és que
El del Museu del Turisme o també el del Museu Arxiu?
El Museu Arxiu,
els dos
que els
museus.
Fa un company nostre, que per cert no és de
Perdona,
Calella.
Així quants pessebres tenim aquí a la ciutat?
Bueno,
en tenim molts, no?
En tenim molts. El que passa, sí.
Hi ha un pessebre dins el Museu del Turisme?
Sí.
Sí, petitó, una coseta, però res.
Deu fer un parell o tres d'anys.
Sí. Però de pessebres es fa aquest.
Sí, sí.
I aquest se l'endú un noi que, bueno, si ens demana alguna ajuda, molt bé, però ho fa, i el aquestes fa, mides sí, són grans.
Són d'ells.
És fet tot d'ell.
I el del Museu Arxiu també el fa vosaltres?
El Museu Arxiu el fa aquest company que te diem que, que exactament viu a Tordera, però que sí, ja fa vida aquí.
Home, t'ho diràs, si té aquests encàrrecs tan importants, molt bé. Bueno, doncs bona feina. Ja anirem a veure-ho. Segurament ho disfrutarem i molt.
Bueno, doncs us hi esperem a tots. Sí, perquè vull dir, la veritat és que et fa il·lusió també que es vegi.
No, clar.
I poder, bueno, i fer alguna cosa per la ciutat i també reunir-nos a nosaltres. Que
també us va bé. Sí. Que sí?
Sí.
Molt bé, Lluís i Mercè, gràcies.
De res.
Fem una pausa i intentem parlar amb la Sílvia López, que la teníem pactada per parlar amb la síndica, que em diuen ja que la tenim a punt al telèfon. Parlem amb ella d'aquí uns minuts. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Comptabilitat, inici 10 de desembre. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Pime Coneixement i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Ràdio Calella.
I minuts que ve de les 11 del matí, tenim en línia a Sílvia López. Què tal, Sílvia? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
La encara síndica municipal que ha presentat informe de l'activitat del 2019 en el darrer ple. Què tal, Sílvia, d'entrada? Com estàs?
Bé, gràcies.
Sí. Anunci de, també doncs, de la teva retirada, que deixes el càrrec de síndica.
Doncs sí, la veritat és que per motius personals ara veig que no tinc la disponibilitat amb la que em vaig comprometre i penso que és més honest, doncs, si no ho puc fer-ho bé, deixar-ho a mans d'alguna altra persona que segur que ho farà perfectament.
Quin balanç en fas d'aquest 2019, Sílvia?
Bueno, faig un balanç positiu. Aquest 2019, a més, hi han hagut menys queixes que l'any passat. En comparació de 22 hem passat arreu. Per tant, és positiu i bé, per mi, com que els motius pels quals ho deixo no tenen res a veure amb el que és el càrrec en si ni la feina, balanç també positiu perquè, no sé, ha estat un honor i he pogut aprendre molt, molt de l'administració i del tracte amb la gent.
Menys queixes perquè creus que la gent té menys coses per les que queixar-se o perquè potser no saben encara que hi ha una persona, en aquest cas una síndica, que vehicula les possibles queixes que tinguin els ciutadans.
Això ho vam comentar també en el ple. Estaria bé fer una més difusió. Probablement és perquè no se sàpiga tant, perquè lògicament queixes i sobretot bueno, consultes també. Sabeu que no només hem atès queixes, sinó consultes, doncs segurament hi ha molta gent que les té, però potser no saben que hi ha una sindicatura a Calella. Per tant, ja, bueno, és una de les conclusions, no, que traiem d'aquest temps, doncs que caldria fer-ne més difusió.
En quant a consultes, què és el que ha vingut a consultar la gent?
Potser les consultes, el nombre més gran és de... Bueno, has presentat una instància i no t'han tornat cap contesta. I això també, bueno, en el ple ho parlàvem, que estaria bé, no?, un compromís per part de tothom d'establir uns plaços correctes amb els que, naturalment, l'administració pugui treballar per poder donar alguna resposta, sigui positiva o negativa, però que realment aquesta resposta sempre arribés a la persona, perquè aquesta sensació de que no t'hagin dit res més, doncs no genera confiança tampoc.
Clar, no arriben aquestes respostes.
No, és que, bueno, moltes vegades o tarden, o ja sabeu que hi ha també el silenci administratiu, però des de totes les sindicatures es treballa, no?, perquè això no deixi d'existir i es doni sempre la resposta argumentada, doncs això, amb uns plaços que s'hagin acordat prèviament.
I quan tu vas plantejar-ho, què et van dir?
I em sembla que el ple van estar d'acord.
Quan et queixes, parles d'escaments d'animals, de la circulació de vehicles i també de l'asfalt del carrer Església. Què li passa a l'asfalt?
Mira, aquests són els temes amb què jo em trobo, però no perquè hagi vingut gent en allà, que hagin demanat hora i ho hagin formalitzat, diem, sinó són queixes que em trobo a la gent pel carrer i m'ho comenta, no? I sobretot això, que el carrer Església, doncs, hauria d'estar més net i que l'asfalt hauria d'estar més polit, perquè, bé, la gent, sobretot per part també de comerciants, és com la cara més maca de Calella, no? El que ara actualment s'està oferint a les persones que venen de fora és pràcticament el primer que coneixeran el carrer Església. I, bueno, he tingut moltes, digue-li queixes, digue-li suggeriments de que s'hauria d'intentar cuidar molt més aquest carrer en tots els aspectes.
En quant a la circulació de vehicles?
Perdona?
En quant a la circulació de vehicles?
Sí, aquest també és un tema, el vam comentar ja en el primer informe. Bé, teòricament, doncs, dins del casc urbà, un cotxe no pot passar dels 30 km per hora, però les velocitats amb què van moltes vegades els cotxes passen d'aquesta velocitat. I també és un tema que s'hauria de regular, des del meu punt de vista, amb senyalització, el que en diuen zona 30, que sigui ben visible, que si passes d'aquesta velocitat, doncs pots tenir una sanció. Em sembla que seria l'única cosa que podria conscienciar, no?, en els conductors, de que han de respectar les velocitats. I després també altres queixes són el tema, bueno, patinets, bicicletes elèctriques, que avui en dia circulen fins i tot per voreres.
Sí, sí, tant.
Això està per regular, bueno, ja des de també instàncies des de la Generalitat, i després ja ho aplicaran també en els municipis, però aquesta també és una queixa, i la dels excrements dels gossos.
Que és lo de sempre, eh?
Això, aquesta, sí,
això
aquesta.
Sembla que no acabem d'arrencar. S'ha millorat realment, molt, penso que s'ha avançat molt en aquest tema, però sí, encara hi ha feina per fer, eh?
Hi ha molta feina, sí. Hi ha feina perquè el tema també encara dels excrements està regulat, s'han de recollir, però el tema de la micció, no tothom porta l'ampolla d'aigua,
sí.
Això realment sí, embrut molt la ciutat.
Quan hi ha una queixa, tu què fas amb aquesta queixa? La portes al govern? O com és això? Aquest contacte?
Quan hi ha una queixa, primer s'ha de veure si la persona ha seguit el circuit, perquè teòricament el circuit és: tu fas una instància, la presentes a l'Ajuntament i en X temps tens que tenir una resposta. Doncs, llavors, si la persona no ha fet aquest seguit, s'ha d'iniciar d'aquesta manera el tràmit.
És a dir, no es pot venir directament al teu despatx?
Es pot venir directament, però, és clar, si tens una queixa, perquè per tenir un greuge és que tu has fet una queixa i no has tingut cap resposta, no? I llavors és quan pots venir. Per tant, moltes vegades tenim que començar el procés de zero, fer la instància i esperar el temps.
I ara, amb tot això,
amb totes aquestes queixes que ja tenen, en aquest cas el govern, què es farà amb tot això?
Bueno, home, aquestes queixes, la majoria estan resoltes.
Sí?
Només ens queden algunes que són, bueno, que necessitem informació que no ens ha arribat, per exemple, de la Diputació. Són queixes que estem pendents de rebre una informació de coses que s'han demanat, que s'han tramitat, no ha tingut resposta. Moltes coses que han passat de l'organisme tributari després a la Diputació i tarden moltíssim. Doncs, bueno, jo de moment estic vetllant tots aquests que queden, aquests expedients que queden oberts, però l'altra, la gran majoria, s'han resolt.
Fins quan estaràs en el càrrec, Sílvia?
Bueno, ara representa que no estic, però estic. És una situació estranya perquè estic ballant, diem, les que tinc així obertes,
sí,
que estem esperant resposta. Però bé, mentre no hi hagi una persona nova, doncs estaria ocupant-me d'aquestes.
I t'han dit per quan, més o menys?
Jo crec que això està, bueno, l'interès és que continuï, doncs, el més aviat possible. No crec que tardi gens a tornar a fer una convocatòria ciutadana perquè la gent es pugui presentar.
Uh-huh. Hi ha pretendents? Hi ha gent amb ganes de fer de síndic o de síndica?
Tens constància? No,
ho saps?
No tinc cap idea en absolut. Uh-huh. Això sí que no sabria pas dir-te.
Què li diries a la persona que t'ha de rellevar en el càrrec? Quin seria el consell que li donaries?
Una mica de paciència.
Paciència.
Que tot és més lent del que un es pensa de vegades.
Mm-hmm. És complicat treballar amb l'administració en aquest sentit, no?
Bé, a veure...
Vull dir per la lentitud, eh?
Sí, però quan hi ets també te'n dones compte de que és necessària, perquè, és clar, si volem que els procediments estiguin ben fets, no?, que hagi mirat qui ho ha de mirar, que hagi passat per intervenció, és clar, la manera de que es pugui evitar qualsevol, no?, prevaricació, qualsevol cosa que no es pot fer, doncs, és clar, per assegurar-nos hem de passar tots els passos i tots els filtres. Vull dir que realment és que està ben establert, però és lent, clar.
Hem de recordar que aquest és un càrrec que no té remuneració,
eh?
Ocupa molt temps de la vida personal. Aquella persona que ocupi el càrrec de síndic o de síndica haurà de destinar moltes hores a aquest càrrec?
Home, haurà de destinar-hi... S'ha de destinar-hi hores, sí, perquè només no es tracta només del dia que tens a les persones, que no és només atendre-les, és després, esclar, hi ha feina, has d'anar a un lloc, has d'anar a l'altre. Sí, requereix una mica de dedicació.
S'han de trucar moltes portes, no?
Sí, la veritat que sí.
Uh-huh.
Es requereix dedicació. Però jo ara, perquè tinc circumstàncies personals que diem, no m'ho permeten, també sabeu la meva condició, jo vaig amb cadira de rodes, sí, només que em canvin unes coses a la meva vida, em canvia tot, vull dir, això no és pas cap secret, però algú que tingui una salut més forta, jo crec que ho pot fer, i la feina és molt gratificant, perquè, de veritat, us dic, quan has pogut ajudar algú, vull dir, te sents molt bé. Per tant, ja que aprofito que me feu l'entrevista, penso que això de que no sigui remunerat és una de les coses fonamentals que s'hauria de mantenir. Perquè és una garantia de que la persona que en aquell moment t'intenta ajudar ho fa absolutament sense cap contrapartida ni cap interès cap a ell mateix. Per tant, d'això també estic molt contenta.
Mm-hmm. Doncs mira, jo quasi que acabaria amb això que has dit, que és molt bonic, Sílvia. Enhorabona per la feina i que tinguis molta sort.
Moltíssimes gràcies.
La veu de la Sílvia López, la síndica municipal. 100 minuts, camí de les 11 del matí.
Molt desproporcionat, no sé. és la solució. Et juro la reinserció. Em sento ara invisible. Para, ja la fet com si no et fos. Quan em diguis que m'estimes, mira'm els ulls, sisplau. Mira'm i digue'm que a mi ja en tens prou. Quan diguis que m'estimes, mira'm els ben a prop. Digue'm que som com la lluna i el lloc. Digue'm que som com la lluna i el llop. I quan em diguis que m'estimes, mira'm els ulls, sisplau. Mira'm i digue'm que a mi ja en tens prou. Quan diguis que m'estimes, mira'm els ben a prop. Digue'm que som com la lluna i el llop. Quan em diguis que...
La música dels Lacs amb Busto sonant des de l'àlbum Polièdric, com això es diu, quan em diguis que m'estimes. 3 minuts camí de les 11 del matí. Si avui entreu al nostre espai web, podeu llegir la notícia que l'Ella tindrà el seu primer parc inclusiu. Bé, podrà recuperar la bassa de la Pedrera del Parc Nou. És el resultat conegut ahir dels pressupostos participatius. 3 minuts a les 11 i arribem amb la música de la Sílvia Pérez Cruz.
Ser l'euro i encara que no siguis és cap roure o cap avet. Potser no puja gaire, no, però fer-ho tot solet, solet, no hi rebutjats a l'aire. I encara que no siguis cap roure o cap avet, potser no puja gaire, però fer-ho tot solet. I estimat, pots estar satisfet de les flors, dels fruits i dels troncs. I estimat, pots estar satisfet de les flors, si ho culls del teu jardí ofenós, si ho culls del teu jardí ofenós, si ho culls del teu jardí ofenós.
I 4, doncs comencem la segona hora de la ciutat. Jo us he de dir que a vegades tinc la sensació de que els tertulians, alguns, no tots, venen aquí per esbravar-se. Allò, van acumulant...
No estic gent ni a casa.
Van acumulant...
Senyora Sònia, sí, no dirà pas per
acaso
mi.
Seré jo, no. Acaso seré jo, maestro?
Sí? Ho dic per tu. Jordi Martí, què tal, Jordi? Molt bon dia.
Bon dia, good morning.
Francesc,
bon dia.
Alcalde Rey, Quim Rey, què tal?
Bon dia.
I Toni Alabau, bon dia.
Bon dia.
De veritat, jo per mi que vosaltres, entre setmana aneu acumulant, i com que a casa no us ho deuen deixar dir perquè us deuen renyar...
Sí, que m'ho deixen...
Em faltaria
que...
programa, m'he perdit tot el que no puc dir.
Sí, calla que anem a la ràdio.
Sí, que m'ho deixen dir, però segons que no tenim ni l'Estela ni tenim res de res, el millor que és algú, t'ho podem dir, encara que no fot de cas ningú.
Perdona, escolta, aquesta tertúlia va canviar el nom d'una escola. T'he de recordar que sí. L'escola Salicru, el canvi de nom va començar aquí.
Sí.
Per tant, no subestimis...
De totes maneres, no crec que el que jo ara diré faci que a la persona que havien d'intervenir l'intervenguin el dia que li van dir, en vés de fotre el dia de Nadal.
Què t'ha passat?
Bé, doncs, a veure, jo un cas que la meva dona... No sé si pot dir meva dona, o tinc que acompanya, o tinc que dir la senyora que viu a casa amb mi...
Tu vés molt
digues, la que em va tocar. La que em va tocar. Per designació.
Bé, escolta, no, en sèrio. Tenia el cas de la meva senyora, meva dona, meva companya, que té un problema de menisc.
No és teva. Si ella és seva.
Clar.
Si de cas, diguem...
Escolta'm...
Aquí no anem bé, eh?
No comencem, no. Va, acaba, Martí.
Bé, una ciutadana de Calella que viu al meu pis.
Jo prometo avui... Perdó.
Bé, escolta'm, ara, en sèrio. A veure, fa 7 mesos que va tenir la visita a l'hospital, sí, del menisc i tal, i van dir que tenia 7 mesos o 6 o 7 mesos d'esperar que li facin l'artroscòpia, la qual entra dintre del... Bé, està així, això i tal. El que passa que passava 7 mesos vam preguntar a l'hospital, en el servei d'atenció al usuari, em penso que és, o client, no?
Sí, usuari, client, sí.
Tenia aquest cas, diu, bueno, doncs ja mirarem i tal. Al cap de no massa temps més, o sigui, una o dues setmanes, van avisar d'en Blanes de que el dia 17 de desembre l'operaven a les 2 de la tarda, i amb això ja arribava, doncs, tot el tema de l'anestesista, les plaques i tal. Però, doncs, avui fa una setmana, com arribo a casa, truquen de l'hospital dient-li que s'ha posposat el dia 24 de desembre. La pregunta és dir, hòstia, el 24? Diu, no, és que el 17 els metges no operen. Ah, o sigui, no operen el 17, i operen el 24, que s'estan preparant per anar tots a la nit de Nadal. Bé, això dona que pensar molt. Dona que pensar que hi ha hagut algun canvi, com que no t'ho diuen, no has de pensar, perquè a veure, s'han de què, si després de 7 mesos et diuen el 17 i després et passen el 24, i si no és el 24... Pot ser el gener o febrer, tornem a fer una ruta de 7 mesos.
A veure, del 17 al 24 no és que vagin gaires dies, ho dius perquè és la nit de
Home,
Nadal.
Home, jo penso que avisar una persona un mes abans, després d'haver-li donat data, de que li pan el 24 de desembre, tot i que és una intervenció de migdia i tal, et deixen almenys tocat pel dia de Nadal, no poder-te bellugar ni tal, i em penso que això no és normal.
Però seria més sospitós.
Seria normal si te donessin una explicació clara i bona de dir, mira, per aquest motiu, per l'altre tal, té aquesta opció de fer-ho aquí, o de fer-ho el dia tal, però no de dir, i si no, torna a entrar a la llista. Aquesta és la queixa meva, que suposo que no tindrà cap raó o no tindrà cap motiu, però vull dir que bé, és una cosa...
El que passa que el dia 24 és un dia laborable.
Sí, clar, és vigília de Nadal.
Clar.
És clar, i si és una operació molt important, evidentment, passes del Nadal i de lo que sigui, però una operació d'una artroscòpia després de 7 mesos, que sí que et fa mal, que et priva de fer una vida, diguem-ne, o caminar normal, tampoc no és com per dir, home, ara em vaig a... anava a dir una mala paraula, els dies, les festes de Nadal, i perquè un canvi que no te l'expliquen, perquè aquest canvi pot ser motivat doncs per algú que ha dit no, jo el dia de Nadal no, i bueno, ja farem un canvi, ha tocat amb ella quan li volia tocar.
Bueno, és un canvi d'agenda del metge, no?
El metge del dia 17 diu que no operen els metges, ha dit els metges. Clar, m'hagués agradat avui que és aquí el nostre company en Pere Puig, perquè...
Que des d'aquí li enviem una abraçada
perquè
al...
Perquè ell hauria sentit això i doncs potser m'hauria dit un comentari més.
Però vaja, jo penso, Jordi, que, no sé, és un parlar per parlar, del 17 al 24 no és que hi vagi en gaire
dies. No, si no és pels dies.
El que passa que coincideix, és veritat, amb la nit,
no
la nit de Nadal.
Però
no?
Recordem que ja és la norma de que tothom sempre s'ha dit, sempre, de que quan hi ha una operació pendent, i no he viscut el cas, sinó he escoltat altres persones, hi ha una operació pendent del que sigui, sempre als voltants del Nadal t'avisen, perquè sembla que hi ha gent, evidentment, que s'esborren i diuen, escolta'm, tu, que jo no, perquè tinc que anar al poble que hi ha...
Si no és una cosa molt urgent,
però,
no?
Vull dir que això mereix una mica d'explicació i de dir, home, doncs miri, escolti'm, si no ho fa el dia de Nadal, doncs li podem programar pel dia tal de
doncs,
gener.
Doncs has demanat les explicacions? O has
bueno,
demanat,
van demanar per telèfon i ens van dir que els mèdics no operaven i que era el 24 o en enero i febrero. En enero està todo lleno, podia ser en febrero. I això ara estem pendents doncs, a avisar. Però més que res és una... que a vegades ens posem amb les llistes, que ara és un tema que ara no es pot dir, no, això és degut a la crisi econòmica. No, perdona, això no és degut a res més que dir, mira, fem un canvi i punto. Jo ho veig d'aquesta manera. Uh-huh. Si algú no ho veu així i els de l'hospital no ho veuen així, doncs que ho aclareixin. Però jo trobo que i jo estic parlant del cas que he vist jo, i que trobo que no és normal d'agafar i fer una cosa d'aquestes així. Uh-huh. He dit.
Bueno, pues ja està feta la queixa.
Conyes a part, doncs la cosa anava així.
Bueno, escolta'm una cosa. Ahir vam celebrar... que això de celebrar...
Commemorar, no.
Commemorar, és que no sé què dir, perquè amb les xifres... És que les xifres són tan desastroses...
Però ve d'una situació, d'un fet, no, també?
En fi, l'eliminació de la violència contra les dones amb 1.028 dones mortes des del 2003, que és des que es comptabilitzen les dones mortes a mans de la seva parella, no les dones que se suïciden, no les dones víctimes d'assassinats a mans d'un cunyat, d'un amic, d'un boig que passa pel carrer, etc, no? No sé si voleu dir alguna cosa.
Jo vaig escoltar la tertúlia que vau fer aquí, que va ser pràcticament monogràfica sobre el tema, i l'opinió de tots, inclús em sembla, si no era el Josep Parella, el Josep Maria Parella o de l'alcalde Besar, que van tocar molt el tema, que és un tema que ve de molt, molt, molt lluny dels principis del temps i que això costarà d'erradicar, no? I la situació que van explicar un com a docent i l'altre doncs, com a l'edat que té i que ja és una persona d'experiència, doncs penso que ho van tocar molt.
Per què ha de costar d'erradicar? Jo penso, a veure, és una qüestió, diguem, educativa.
Sí, però...
Si tu o els teus fills... els hi ensenyes, diguem, una base de conducta envers a les dones, això no es reproduirà en una altra generació.
Tu vas escoltar l'entrevista, no? Tu vas escoltar l'entrevista, no. Perquè el que va dir el Josep Besart va tocar molt, i ell, des del plan docent, doncs va explicar casos de nenes,
que es veuen
sobretot,
moltes conductes masclistes.
Nenes, conductes masclistes, hi ha nenes esperant respostes de nanos de batxillerat. Vull dir, ell va explicar una sèrie de coses que vol dir que ho tenim molt ficat. Jo recordo una cosa. Quan a l'època aquesta dels Mena, aquí a Calella, i estic parlant d'aquest estiu, en la zona aquella hi havien 7 o 8 noies jovenetes allà amb ells. Vull dir que jo no estic criticant que estiguin, però vull dir que el que deia en Besart venia molt a compte d'això, no? De dir, és que per més que els col·legis i tal hi facin, també depèn molt de les mateixes noies que n'hi
ha. Però una cosa, on està el mal del... A veure, un moment, com a dona, on està el mal de voler agradar a un home?
Ah, jo no hi trobo pas.
Clar, però és el que esteu plantejant.
No.
A veure,
unes
nenes que estaven allà amb aquells nens.
No.
Doncs tenen l'edat.
No, per el que diu el Francesc, jo dic que costarà molt, tal com deia, costarà molt, perquè això és una cosa que ja ve de fàbrica, per exemple, no? I llavors, fer aquest canvi, jo veig...
Ve de fàbrica dos pares. No, dels fills. Els fills no venen amb aquest gen, diguem, de, ni les noies, diguem, a ser sotmeses, ni els nois a sotmetre. O sigui, això és a casa. Jo, a casa, els meus dos fills ja m'encarrego diàriament de que entenguin que el que no és just i el que la seva germana mateixa, que viu, diguem, a casa, i la seva mare, no hauran de suportar mai perquè siguin dones. O sigui, si jo veig això a casa meva, els meus fills mai reproduiran aquesta conducta. I la meva filla mai ho atuarà quan tingui un nòvio, quan tingui qui sigui, perquè, vale, per amor pots fer moltes coses, però quan arribi aquesta situació la veurà com una situació, diguem, que no accepta, perquè no hi hem ensenyat a acceptar la casa, no hi hem ensenyat que és un normal. Llavors, aquest és el problema bàsic. La primera escola és casa teva.
Sí, sí.
Casa teva és la teva escola és la teva primera casa, si vols, també, però la primera escola és casa teva. Si a casa teva no, diguem, transmets aquests missatges i aquests valors, no serveix de res. Si l'escola no tenen aquesta missió.
Aquí a Calella tots coneixem de casos que, de famílies que en podíem dir d'ordre, que han tingut desgràcia amb alguns fills amb drogues.
Sí.
I no és perquè ho hagin après a casa. No sé, estic...
Jo crec que és molt diferent.
T'entenc el que tu dius, però vull dir...
És bastant diferent, eh?
No, t'entenc el que tu dius, però...
No, el que vol dir el Jordi és que si és veritat que hi ha famílies molt modèliques i que donen una bona educació als fills, etcètera, etcètera, i doncs hi ha el fill o la filla que una vegada... Es pot descarriar, si és veritat, això passa, no?
Tens quatre fills
i
tens quatre maneres de respondre davant d'un fet diferent i els has educat a tots igual, no? Jo penso que aquí hi ha un altre concepte que m'agradaria avui o en una altra ocasió posar-lo. És a dir, el que ha explicat en Francesc, que hi estic 100% d'acord, però la societat en aquests moments té una tendència a declinar aquesta formació familiar per passar a l'educació escolar, a l'educació de grup. L'altre dia una persona de política et deia unes paraules que a mi em van semblar terribles. No amb el sentit de la violència, però que van en aquesta direcció. No existeixen els drets individuals, només existeixen els drets col·lectius. No és cert. No podem anar per aquí. I llavors declinen algunes famílies la seva obligació d'ensenyar com s'ha de viure, la declinen a una escola que no és la que ho ha de fer-ho, que està bé que treballi aquests temes i que està bé que informi, que està bé que eduqui en aquest sentit, però no es pot, entenc jo, i està passant, declinar la responsabilitat de la família.
Toni.
Sí, jo crec que... Bueno, jo no tinc gaire experiència amb això, perquè no mai he tingut... Ja quan era petit, allò d'anar a perseguir les nenes, que hi havia alguns que ho feien, no amb tota aquesta mala intenció, sinó perquè com que eren més febles, doncs fer la punyeta. Sempre he estat en contra d'això, perquè també m'han educat així, i jo no he tingut mai un pare, però precisament per això, segurament, que he viscut amb la meva mare, i pues, he tingut sempre un gran respecte per les dones, no? Sigui la que sigui, la meva dona o la dona del veí, és igual. També hi ha, suposo que hi ha molt de... Avui dia això ha augmentat força, perquè abans no sentia parlar gaire d'això, sí. Hi havia aquell marit borratxo que treballava a la fàbrica, es gastava els calés de la setmanada jugant a cartes i després s'emborratxava, i llavors, com que estava desesperat perquè havia treballat tota la setmana i arribava a casa sense un duro i a més borratxo, llavors li fotia quatre garrotades a la dona. Primitivisme. Ara, això era en alguns temps, avui dia...
Ja du aquest segle i és el mateix, eh?
Sí, bueno, però vull dir...
És el mateix.
Avui dia hi ha un...
Canvia-hi, diguem, algun eina, algun argument, però al final és la mateixa cosa.
Sí, no, d'argument no n'hi ha cap.
I aquí 20 anys el problema és que molt de canalla d'avui serà el mateix.
Argument no n'hi ha cap. Si
per què? Perquè la seva educació, entre d'altres, o sigui, està a internet. O sigui, mentre l'educació sexual d'aquest país sigui regida per pornotubo i demés, o sigui, passa
d'això. Jo diria amb tendència a anar més.
La formació a casa és molt important. I avui dia molts pares es despreocupen força dels seus fills perquè van a treballar, arriben a casa, corrents, al sopar i a dormir, i que demà tens que anar a col·le. No hi ha convivència social a dintre de la família. Es tracta de fer els tres àpats
i d'esquena els altres mirant la tele i etcètera, etcètera.
Ja no són extrems. L'altre dia, diguem, amb la meva dona, parlàvem d'un article justament de la superpapitis o com es vulgui dir, a l'època dels anys 60 el que pretenies com a pare era posar un plat a taula i donar uns sostres del fill. Als anys 80-90 anaves una mica més enllà, pretenies que tingués una bona educació, i avui a més pretens que sigui feliç en totes les seves àmbits. De vegades hi ha pares que tot el contrari, o sigui, l'intrusisme és tan gran que els nanos el que fan és tancar-se i evitar comunicar-se. O sigui, no necessàriament és que passis com a pare, diguem, d'ells, que també n'hi ha, que diuen, té, pum, YouTube, apa, tira. O sigui, només una estoneta, i una estoneta es converteix en 2 hores cada tarda. I això, diguem, també ho vivim i ho veiem cada dia, diguem, els que tenim nanos petits, no? Però hi ha d'altres que no, que intentem, diguem, incloure'ns a la seva vida. Amb lo difícil que suposa això, no? De vegades, ara, hi ha nanos que de tant que puguis, diguem, entrar i que puguis o que puguis influir, hi havia un moment en el qual, diguem, se't tanquen i van a la seva, i el que et deia, o sigui, no tens accés a aquesta mena d'inquietuds i a aquesta mena de situacions. I quan és una noia, nosaltres ens fem un fart de parlar a casa d'aquest tema. O sigui, jo intento parlar el mateix amb els meus fills que amb la meva filla. Ara, sé que, evidentment, se'm posarà les orelles més de punta en segons quines situacions amb la meva filla que amb els meus fills, lamentablement.
Sí, però, escolta'm una cosa, estem parlant ara de conductes, no? Però és que aquí estem parlant d'assassins, de persones que sense cap impunitat li treuen la vida a la persona que tenen al costat.
Però aquest assassí no se desperta un dia i diu vaig a matar la meva dona. Aquest assassí, diguem, porta tota la seva vida
d'una formació determinada, sí,
i amb aquesta dona, doncs, jo crec que tota la vida ho haurà tractat d'una manera semblant. El que passa és que aquesta dona ha entès o ha sobreentès, per el motiu que sigui, per a la seva educació, pel seu context, que havia de tragar tot això. I el dia, diguem, que fa un pas endavant és el dia, diguem, que aquest home, diguem, treu, diguem, i l'assassina, però van clar. O sigui, però jo crec que això, diguem, exacte, no ve d'un dia per un altre, al contrari. Això t'ho trobes amb aquesta mena, diguem, de conductes, o sigui, repetides en el temps durant tota la vida, diguem, d'un matrimoni. I ho es detecten, molts pares, i molts fills, i amb els seus pares, I en comptes de, diguem, de fer-hi alguna cosa al respecte, deixes fer. Penses, el meu pare, diguem, ja no canviaré pas. Això és un estrès moltes vegades.
No sé.
Això és una educació que al principi, jo recordo quan jo anava a l'escola, que tenia algun company, alguna companya, que els seus pares li fotien unes pallisses impressionants. I, bueno, no està bé que ho digui, però és la realitat. La majoria d'aquests casos de violència, també entre ells, entre els propis germans i amb les germanes, menys tenia les germanes, perquè les noies no els hi tenien cap consideració, provenien de famílies que no eren del lloc, per dir-ho d'alguna manera. Que en un moment determinat, en molts pobles, les famílies de fora van arribar gairebé a superar a la població nativa, per raons que les indústries necessitaven mà d'obra i aquí no n'hi havia prou, i arribava molta gent. El que està passant ara, en certa manera, també amb altres cultures.
No t'ho compro.
Jo, en canvi, dic el dit a la nafra, no?
Vull dir, el que tu veus...
En realitat... Què?
No, digues.
Però el que ha dit en Toni, per mi ha posat el dit a la nafra, però és políticament incorrecte. Llavors no ho podem dir, no?
Ah, aquí està.
Jo no estic d'acord.
No, només...
Si estem estereotipant, uns maltractes...
No,
amb unes persones concretes,
no pensis,
jo crec que no.
No t'ho pensis, mira... És que, esclar, és molt delicat aquest tema, però el que ha dit el Toni i el que reafirma el Quim Rei, doncs jo penso, estic completament d'acord. No justifica res, fa que augmentin. Que arriba un moment que et planteges dir què ha passat, què és, d'on te venen i tal. I no és que justifiqui, simplement és que has de sumar i veure-ho.
Tu vols dir... Culturalment venen d'una societat més...
Una baralla de segons qui acaba a cops de puny. Una baralla segons d'un acaben en ganivets. I aquí amb ganivets no hi anem, a les butxaques, generalment. És que és un tema complicat.
Faria la pregunta. Del teu entorn immediat, company d'escola, veïnat, etcètera, gent dels amics, de la colla, etcètera, quants casos coneixes? Jo zero...
Zero. Perdona, física o psíquica? Perquè psíquica en conec uns quants i són més d'aquí que no de fora.
Jo t'he dit exactament la pregunta que he fet és de la teva colla, de la teva família, de la teva classe, del teu entorn, quants en coneixes? 0-0, sí, 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 al millor, no, no. 32, doncs
ni
bueno...
Ni dient noms, perquè evidentment no es diran, però de família, d'aquí, de Calella, de tota la vida i tal, conducta reproduïdes, diguem, d'aquelles, diguem, de generacions enrere, i el nano sortir igual que el pare, que dius, li fotries quatre clatallots?
Tu en deus, això... tu en deus conèixer, jo no.
Però arribar a assassinar... Jo no en conec cap. D'aquí no, Calella podem conèixer un cas de fa molts anys i no sé si era...
Quan un nano d'aquests per... es trobi, diguem, allò amb no, més testosterona que neurona en aquell moment i s'encapritxi d'una noia i aquesta noia hi doni carbasses, ja t'explicaré què farà.
Es fotrà a plorar i, o s'anirà a comptar, a tirar pedres a la lluna, però no l'anirà i li fotrà una ganivetada.
Perdona?
I això ho hem viscut aquí tots, escolta.
El conflicte generacional el tenim ara mateix, sí, en que jo sí que ho veig, això. Jo veig nanos, jo ahir mateix, a la porta de l'escola, vaig veure conductes que dius, hòstia, això, no, això, com a mínim, la meva generació ja no ho van viure i ho estic tornant a veure ara, eh? Amb dos noies ella i un noi. Perdó, o sigui, llavors sí, sí, havia un moment que dius que anem enrere, en aquest sentit.
Ja hem dit que llavors, anava, jo ja he dit que anàvem a més.
Llavors, i no estem parlant de gent de fora, en aquest cas, eh? I no estic defensant ningú ara mateix, eh? Vull dir, cadascú té la seva argumentació en aquest sentit. Però jo ho he vist amb gent d'aquí. Amb gent d'aquí, parlant clar i català, amb accents catalans de tota la vida, amb set accents...
Jo ja et crec, però aquí són quatre persones...
Ja només falta que em diguis si la meva dona es diu Montserrat. És que això sempre acabem igual, tu. Estem dient... Aquell era un tal... No, perquè no es pot dir... Escolta'm, eren dos tal... No, això no ho diguis. Bueno, doncs eren dos alemans, això es pot dir. Si diem el, si diem la procedència, ja fem malament. Llavors fa que surtin persones com tu que diguin que no, que els d'aquí també ho feien. I llavors no. Sortia aquell que deia, i mi mujer se llama Montserrat, vull dir, els catalans els
volen molt. Aquesta no és
sentida. No, escolta'm, no.
Aquesta no és sentida.
No, és que jo sé... Sí, lo que
mira,
diu el,
lo te
que
compro
diu,
una cosa.
El que diu el Toni i el que diu el Quim, sí, és clavat. És el mateix que pensem, però que políticament no es pot dir, perquè si diem això... D'aquí sortim a hòsties.
Perquè, com diu el Quim, és políticament
però,
incorrecte.
Però pensem
no?
una altra cosa,
Quim,
que l'opinió davant d'un micròfon, davant d'una càmera de televisió, de tota la gent, de tots, és una, i quan t'ho pregunten pel carrer, tothom diu el mateix. I això no es sí. pot dir, però és així. Escolta'm, no. que no justifiquem, que no diem que els altres... Que els d'aquí no ho fan, també ho fan. Però jo torno a recordar. Al col·le mai veus ningú, ningun nano, amb ganivets i punyals. Ahir ho sentiu, i li estava comentant a la Sònia, ahir en l'acte de la... que es va fer a la plaça de l'Església, en el moment que hi havia l'alcaldessa i part de l'Ajuntament en allà, per allà mig hi passejaven dues bicicletes o tres amb nois que no eren d'aquí, i un li va baixar i li va dir te pego que te voy a abrir los sesos. Es passejaven per allà, no hi havia passat, no hi havia policia tampoc, estaven concentrats a tertúlia davant del carrer Madeu, perquè hi eren, hi havia els llums a xic-xic. I això, o sigui... És una manera de fer que aquí no la tenim.
Te'n faries creus del llenguatge dels nanos d'aquí, també.
Fa dues setmanes o tres per Halloween, per Halloween, a la porta, diguem, d'un comerç d'una clienta meva, veniu i diguem tres nanos d'aquí, i diu-hi, o me dones caramelos o te rajo. Així. Així directament. Jo em vaig quedar al·lucinat. O sigui, nanos d'aquí, O sigui, bueno, com t'estic dient. Llavors, com a tal, o sigui...
La
violència verbal en aquest sentit, la violència verbal la tenen tots,
el dia que les dius, digue'm, estàs dient una cosa...
El dia
cosa,
que quan donin una nota, diguin... El senyor tal, vecino, de veí d'Olot, o de Llavaneres, ha matat a la seva dona. Vecinos. Però el dia que diguin de nacionalitat tal, i vas fotent una llista, sumarem, i llavors veurem... Però tampoc es podrà dir... Però perquè moltes vegades no diuen.
Jordi, però jo et dic una cosa. Tu pots tenir la percepció, com passa de vegades amb aquesta història, diguem, de les ajudes, de que realment tota la violència, diguem, ve d'allà, o una gran part ve d'allà.
Jo no t'estic dient
això. Jo te compro un argument, que és el que realment, diguem, l'educació i el context, diguem, de per exemple, dels marroquins, fa que les noies ho tinguin més complicat. Fa que les noies hagin de sortir i hagin de trencar més banderes i més barreres. Això, diguem, això t'ho compro i és cert, vull dir, i no una gripa, perquè ho visc que amb les noies, diguem, que conec i que van a l'escola, etc. I amb els nois ho mateix, perquè també creixen creient una altra cosa, excepte que s'encomanin poder una mica més d'un esperit més europeu, no? Diguem-ho així, no? Vale, però anar més enllà i generalitzar al final que venen d'allà, a mi m'ha semblat un punt massa ja no bo, políticament correcte. És que la frase no era ni encertada.
No és això.
Sento, eh? Vull dir...
De fet, la pregunta que he fet jo, que és a partir d'aquest moment de discussió, és justament la contrària d'aquest. Tu en el teu entorn, bueno, aquí tres hem dit que no i una dic que sí, val? Vull dir, aquesta és una percepció que l'hem de tenir, la tenim, però que no l'expressem perquè políticament no és correcte, perquè no queda bé, perquè sembla que siguis racista, per no sé què, no sé quantos. No parlo de raça, parlo d'educació.
Vale. En el vostre entorn, perdoneu, o sigui, sabeu detectar aquestes actituds a vegades?
No, nosaltres no, què va.
Bueno, a veure... Sí. Sí,
no sé, vull dir, perquè estem parlant poder de que no les veus amb un company de certa edat. Amb el seu fill?
A veure,
vull dir... El seu fill que té 40, per exemple, que jo sí que el veig.
A sociòleg no m'hi he apuntat.
Però a mi com et dic, que a la porta d'una escola em dona per mirar moltes coses. I entre d'elles, aquestes conductes i aquestes paraules.
A tots hem anat a col·legi, eh? I tots hem estat en escoles. Jo, encara que no vagi a escola i no tingui pares, nens que vagin a l'escola, sí, i tinc nets, sí, jo vaig pel carrer, passejo, sí, estic en diversos llocs amb activitats que toquen bastant aquest tema, i ho veig, llavors, escolta'm, sí que vols dir que li digui, un dia trobaràs el teu net que li dirà, li fotré una hòstia gai que li trencaré el cap. Molt bé, però no estem parlant d'aquest tema. Estem parlant de que en el moment que hi ha aquesta violència de que es discuteixen el marit i la dona i li fot una punyalada o fot pel balcó, això aquí no era costum. Aquí, a Barcelona, fa 40 anys o 50, quan hi havia un assassinat, sortia en el diari El Caso i tal. Ara ja no cal ni que surtin, perquè surten cada dia. Els moviments hi ha aquí, ara, actualment, aquí a Calella. Tot això no existia. Hi havia el cabrero que et fotia el rellotge o et fotia la cartera i el fotia 3 dies al col·lecte i no passava res més. Però ara és contínuament. O sigui, el perill que ara hi ha d'anar passant pel passeig de Marca a partir de tal hora no pot ser. El perill que hi ha en el carrer...
Estem anant de la violència de gènere...
No, perquè llavors resulta que els agafen per 43 vegades i els hi mires la fitxa i dius, hòstia, doncs mira, no és de Torelló aquest.
Però associar violència de gènere amb aquest tipus, diguem, de delinqüència, em penso també és perillós.
Sabia, Francesc, tu ets molt... Amb això sempre ja sabem que tu ho trobes tot de collons, parlar malament i amb perdó.
No ho trobo tot de collons, entre altres coses, això no ho trobo bé.
Ho trobes molt bé, el que jo he dit.
No, el que tu acabes de dir, no. O sigui, el fet, diguem, que s'hagi dirigit al foco...
No,
mira, escolta'm.
I ara faig, si em permet, Mateu, perquè no es continuïn discutint amb Francesc i en Jordi, declaro...
I això que no parlem de bàsquet, eh?
Com que em diuen, com que m'acaben de dir que no tinc capacitat per analitzar...
No ho he dit.
Com que, hòstia, no. Senzillament...
Escolta'm, avui el Ben Brives...
Em retiro de la discussió.
Jo no he dit que no tens capacitat.
Tens capacitat.
Bueno,
t'he demanat, però no t'he dit que no la tinguis.
T'he demanat.
No.
O la pots veure, sí, perquè llavors me dius que no la veus, que de vegades hi ha gent que no la vol veure.
Sí, hi ha gent
amics,
que vol,
cosins, hi ha gent tiets, pares...
Hi ha gent que em vol veure allà on no n'hi ha. Per tant, vull dir, em retiro de la discussió, ja està. Només dic això.
Sí, matem-ho.
No, però Ben Brives té un to una mica agressiu.
Sí, massa.
Això sí, com... sí, amb això tens raó.
No, però escolteu-ho tot bé.
Ja m'ho han dit.
Tu trobes un que diu, caminant per sobre...
No,
perquè és una persona molt apassionada.
Caminant per sobre, saltant d'un banc a l'altre. Jo trobo normal, perquè la joventut ho ha de fer, això. Tu no passa res, home. Si els meus crios jo els he dit...
Tampoc són pecats de joventut, home.
No, sí, és igual. Tot està bé, tu, no passa res.
Escolta'm,
seguit el meu fantó.
La metàfora és per mi? Escolta'm
una cosa, de totes maneres, aquestes persones mortes, aquestes 1.028 dones, estan comptabilitzades des del 2003. Abans
no
també
es
mataven.
No se sabia.
Sí,
no, el que passa
no se sabia.
Que no es comptabilitzaven.
Clar.
Però la immigració no és pas tan antiga, eh? I també es mataven dones aquí, eh?
No diré pas que no, però va, deixeu posar un puntet d'amor.
I tant.
El 2003?
Ho dic.
El 2003? El 2003?
D'humor.
El 2003 no hi havia migració.
A partir del 2003...
El 2003 no hi havia migració.
No, dic que abans del 2003 totes les dones mortes no estan comptabilitzades.
Perquè no hi havia internet.
És igual, no estan comptabilitzades. I la immigració, només dic que la immigració no és pas tan antiga.
El to de broma que jo m'agradaria posar per tancar aquest tema és des de quin any es comptabilitzen les morts per cianur en el cafè?
Ostres!
Aquestes no.
Però hi ha una violència física i una violència química.
Aquesta
no es comptabilitza.
Però estem parlant ara d'un tema molt específic, que és la violència contra les dones.
Sí, no. Estic completament d'acord, em penso que l'hem discutit abastament, sí, tot i reconeixent que sóc incapaç d'entrar
en el
d'allò. No,
Ben Brives, has escalado hondo, eh?
També n'hi ha un altre, vull dir que no es comptabilitza, i que també existeix.
No, en Quim té raó, perquè les dones deuen més cafè que els homes. Hi ha estadístiques que ho proven.
Escolta'm una cosa, va, per favor, eh? No ens posem a dins un jardinet.
Bueno, total, que ahir es va fer la d'allò, però tampoc no hi havia...
Una altra cosa, vull dir. Ahir es va fer a la plaça de l'Església, es va fer a l'acte del 25N, i...
Poca gent.
Escolta'm, els que hi érem, ho vam veure, érem quatre.
Poca gent.
Què passa?
Molt poca gent, no sé.
La gent, què passa, que no té res a dir?
Va estar ben anunciat.
Que quan surt una morta a la televisió ens posem tots les mans al cap, però quan és el moment de sortir al carrer a reivindicar, ens quedem a casa? Què passa?
Trist.
I quan veiem una pastera ens posem les mans al cap i després, com tenim els immigrants a Calella, els hi tirem pedra.
Sí, senyor.
És allò que dèiem,
no, de fet, en parlàvem l'altre dia, no sé si veu veure l'entrevista que
vam fer. És una conducta social terrible.
Però és allò que dèiem, de que diem una cosa i llavors quan tenim uns nanos amb un hotel al tocar de casa, llavors això no ho volem. I això passa amb tot. Volem hospitals, però que ens els fotin a 300 quilòmetres d'aquí. I volem una presó, però resulta que ningú la vol. I sempre, amb tot, eh?
Però això és per tot arreu. A Anglaterra hi ha unes sigles que en diuen l'efecte NIMBY, que vull dir que, diguem, contenidors d'escombraries sí, però en el pati de casa no. O
a la porta de casa no.
No in my backyard, no?
Sí.
Vull dir, doncs això passa per tot arreu. A Calella, a Barcelona, que és una ciutat més gran, a Londres i en els països més civilitzats. Sí, fem-ho tot. Torno una mica al principi amb el tema de l'educació. Ho declinem tot a l'escola, a l'administració, a no sé què. És a dir, potenciem cada vegada més el papà-estat i desfem cada vegada més la responsabilitat individual de cuidar el nostre jardinet.
I després hi ha una cosa que ara vas pel carrer.
Això és una tendència que no para, eh?
Sí, ara vas pel carrer i veus gent, nois o noies, que quan tu penses, ostres, aquests el dia que tinguin un fill, què passarà? I això ho veiem. Tu surts un rato i veus una estona, veus una sèrie de persones, 17, 18, 20 anys, que van pel carrer, nois o noies, és igual, i penses, quan tinguin fills, què passarà amb aquests fills? Arribaran a que tinguin xerrades com té el Francesc amb els seus fills? No. I és el que deia el Toni.
Bueno, a vegades també a l'adolescència es passen períodes una miqueta complicats.
No, però parlem, de gent, parlem de gent concreta. Estic parlant de gent concreta. No estic parlant de veure això pot passar en el teu fill. Estic parlant d'una gent concreta que tu els veus, diguem-ne, perduts pel carrer, perduts perquè a les 4 i mitja de la tarda o estàs al col·le, o estàs a l'institut, o no saps on o estàs pel carrer. Sabem de qui parlem tots, de la classe de gent que parlem, i vas pensant, el dia que aquesta gent tinguin un fill o es casin o s'ajuntin amb una parella i tal, tinguin els fills, com pujaran aquests? I això no ho veiem d'ara, això ho veiem de sempre, no?
Aquell dia, molt probablement, havia aparegut un fullet dintre el cap,
sí.
Que el ser pare no tens fins llavors, sí, i que genera una sèrie, diguem, d'actituds totalment diferents. I jo he viscut amb gent, que jo tinc el meu entorn ara, que dius, no m'ho hagués imaginat mai, perquè fa 20 anys jo amb tu, vaja, no em deia ni hola perquè em feies por de travessar pel carrer, així directament. I ara són pares exemplars, eh? O sigui, te puc dir noms de fora micro. Però vull dir que és possible que aquesta gent possiblement acabin, diguem, en aquest sentit, però això el mateix és treure, diguem, quan ja ets pare, tu ho saps igual que jo, se te canvia, diguem, totes les prioritats en aquest sentit. I tu dius, el meu fill no vull que acabi com jo era quan tenia, diguem, aquesta edat.
Per tant, tornant al tema que ens ocupa, no hi veieu aturador en aquesta qüestió?
Mira, jo fa 10 anys...
D'aquesta violència en contra de les dones?
Fa 10 anys recordo, diguem, una conversa amb un professor que tenia de màrqueting que em deia, i fa 10 anys, que els impactes eren molt menors, diu, ara un nano, estem parlant d'educació un altre cop, diguem, del que parlàvem, diguem, hem delegat amb tercers i entre altres amb les pantalles, no? Un nano, o sigui, bevia amb tota la seva vida, el teu avi va bebre amb tota la seva vida, o sigui, tu, perdona'm, en un any reps 1.000 vegades més impactes mediàtics que no pas el teu avi en tota la seva vida es va rebre, no? Llavors, tots aquests impactes mediàtics, al final, són els que van creant la teva cultura respecte de tot això, al final, i hem delegat i hem deixat, diguem, en mans de tercers tota aquesta, diguem, formació. Com a mínim, jo crec que s'està deixant, diguem.
Però què passa? Que aquesta actitud és una fàbrica d'assassins? És que tornem a una altra vegada? És que estem parlant, jo no sé de què estem parlant, però jo us parlo clarament de persones que són assassins.
A veure, però és molt senzill. Tu deixes escoltar, diguem, o veure, diguem, vídeos de YouTube o fer TikToks als
nens? Però m'estàs dient que una persona que consumeix excessivament tot l'accés a internet que tenim ara mateix és un potencial assassí? No,
bueno, un nen o una nena, en aquest sentit, que te canta, diguem, les cançons de reggaeton que tu i jo, diguem, sentim,
sí.
Estan permetent, estan normalitzant certes conductes i certes frases. Que tu faràs el que jo vull quan em doni la gana a mi. I tu canta una veu altra. Dius, perdona, què estàs cantant? Jo he arribat a prohibir cançons a la meva filla. Dic, és que tu saps el que estàs cantant? No cantis més, o sigui, això, tu t'has llegit la lletra d'això? Llavors se n'adona de l'animalada, diguem, que estan dient aquestes cançons que són superhits a més, no?
Bueno, jo parlaria de cançons dels anys 50 que també que et posaries les mans al cap, eh? Però, també, t'ho dic.
Però als anys 50 hi havia un altre tipus d'actitud a casa.
Cuidado, eh?
Hi havia el tipus d'actitud que en Francesc defensa i que jo també defenso. Ah. Es parlava, ara això no passa. Vull dir, ara es declina, vull dir, marxa cap a la davant de la tele, deixa'm estar tranquil, vés-te'n i mira la pantalla...
Sí, però Quim, això és una fàbrica d'assassins? Pregunto.
Això no és que sigui una fàbrica d'assassins, és una fàbrica d'una societat malalta. I a dintre de la societat malalta surten més assassins que dintre d'una societat sana. Pum.
És un problema... Point. És un problema d'educació familiar. Tots aquests problemes comencen a casa.
Però tenim un gap de
generació... No comencen al carrer.
Tenim un gap dels 50 o dels 60. Què en fem? No els podem tornar a educar. Però aquesta gent tenen conductes d'aquesta mena. I són moltes vegades qui acaben apallissant i matant la seva dona, eh? Cuidado. Si són gent que possiblement una altra generació, una altra educació... Els nanos es reproduirà. Però, si t'hi fixes, hi ha molts matrimonis a mitjana edat o més, que és on te succeeixen aquestes coses. O les dones diuen, escolta, m'han marxat els nanos ja, què collons foto jo aguantant, diguem, aquest verbo? Perdó, sento l'expressió, eh? Però feia un moment que dius, què faig jo aquí, no? Llavors, ara marxo. No, ara tu no marxes. Ara tu quedaràs aquí, fem la roba, fem el dinar, etcètera, etcètera, i a callar, eh? Jo no penso, diguem, i aquí és on s'estan engegant moltes d'aquestes situacions de risc, diguem, que estàs veient cada dia, no? Llavors, amb aquesta gent no la pots tornar a educar. Evidentment que podem posar el dit a la llaga amb l'educació pels que venen, o pels que ara en tenen 14 anys, que realment, diguem, sàpiguen el que estan fent. Però és que tenen 40, 50, 60 que ho estan fent. O sigui, com hi arribes amb aquesta gent, diguem, per canviar, diguem, això? Amb quina mena de gest, si les manifestacions ni res, diguem, no està servint per això. Arribaran a casa igualment i si no tenen el plat a taula i fotran una pallissa. És així. Aneu, si està fred el dinar. És així, eh?
Bueno, 1.028 dones des del 2003 a mans de les seves parelles. Aquí no hi ha comptabilitzats ni suïcidis, dones desesperades que es treuen la vida perquè ja no poden més, ni atracaments, ni violacions, etc. Tot això no està comptat. Bé,
en tots els entorns que deies...
La seva pròpia conclusió.
Dius, tu detectes en el teu entorn coses aquestes? Sí, però a tot arreu, eh? O sigui, inclòs el bàsquet, eh? Sí, a tot arreu ho detectes. Amb aquells comentaris que dius que són fora de lloc totalment, que dius,
tio... Què me mires, Martí?
No, me mires a mi, parlant de bàsquet.
Ah. Sí, sempre. Sí, te sento, ja estàs, diguem... Però allà mateix, amb una conducta aquella que diu, oh, tal, que faria, no sé què, no sé quantes. Perdona'm, no toca. I no toca perquè això és el que porta, al final, a normalitzar aquesta manera, diguem, de frases, de context. Diu, no, és que no ho portaré a la pràctica. No ho portes a la pràctica, però ja ho has dit. Davant de 5 tios més, tens? O sigui, clar que els tios, diguem, al final, diguem, se'ns escafa la boca més ràpid quan estem entre nois i no quan... Però d'aquí a una mica més enllà no hi ha tanta distància, eh?
Bueno, s'ha d'ensenyar a la gent a respectar-se a si mateixos.
La base.
El self-respect es tradueix en respecte envers els altres. Mm-hmm. Quan tu ja no et respectes a tu mateix, per les raons que sigui, perquè vius en una família desestructurada, perquè et tracten malament, per el que passi... Llavors et converteixes en un possible assassí, no? Perquè no tens respecte per tu mateix, perquè la persona que es respecta a si mateixa no fa aquestes coses.
El que m'aixaca, diguem, a la seva dona quan arriba a casa no respecta a ell mateix o té una idea formada d'ell mateix, diguem, superior de la que realment és. Té una expectativa que no coincideix amb l'assumpció de la realitat. Jo, amb aquesta persona hi arribarem per aquesta via? Tinc els meus dubtes.
Jo, si quan veig una conducta a vegades doncs, que no em acaba d'agradar, sempre faig la mateixa pregunta, no? Vull dir, a la persona que t'agradaria que tu et fessin això? I deixo la resposta pel seu interior.
Sí, ja ho diuen en català, que no vulguis per tu.
No vulguis pas de més, no, etcètera.
L'alcalde treu un tema que em sembla molt interessant. Com a societat estem a l'alçada de tot això? És a dir, quan veiem alguna conducta que som espectadors d'alguna conducta, estem a l'alçada?
No estem a l'alçada.
Ni de lluny.
Ni de lluny. No estem a l'alçada, perquè no estem a l'alçada a vegades ni amb aquella cosa que et fa tant de mal de veure que algú llença una llauna a terra, un paper a terra, qualsevol cosa d'aquestes, i ni reaccionem davant d'això.
Són quatre criticons, els que estem aquí sentats i quatre més.
Perquè estem amb la mateixa cosa que he dit abans. Ho declinem tot en els altres. a l'administració, a l'escola...
I també potser perquè ara estem en uns moments en què no goses dir res perquè hi ha tanta violència.
Clar, perquè...
Hi ha tanta violència i la gent està tan al límit que no saps quina serà la reacció de la persona.
Mira el que li va passar a Antoni, que ens ho explicava una vegada. Mm. Va cridar l'atenció amb un nano que el va vestir amb un patinet i li va dir que jo te podria matar o alguna cosa per l'estil. Ai, perdó, que això et podria matar. No, perquè és clar, si li he dit jo te podria matar, realment no ja ens posem en un terreny perillós.
Digues, Martí.
No, el que deia el Quim
jo
era...
Jo solo,
el que deia
sense
Quim,
ajuda.
Si tu vas pel carrer, jo sé d'una persona que ho fa, que veu que algú tira una capsa de tabac a terra i diu, mira que li ha caigut, i l'altre diu, ai, a la mierda. Mm. Ves a la merda. Mm. No, li va dir en castellà. Esclar, les altres persones que ho veiem no anem a defensar aquest noi, o sigui, aquesta persona que avisa. No ho diem. I tu a vegades dius, ostres, mira, aquest de davant teu, va i ho llança. El teu seria dir-li, escolti'm, això d'aquí no falli. Però la resposta segur que te la fotran. Però si algú altre ho veu, aniran de dret i endavant, no passa res. I aquest és el problema.
Te canses de fer pedagogia al final, perquè l'altre dia davant de l'escola, a la plaça davant de l'escola, freda, no te vaig a dir, te dic noms, Un nano es treu allà i es fot un porro de Maria tremendo. A hora de sortida de tots els nens.
I a la parròquia se'l fot.
Tots els pares allà, diguem-ne, allà. I jo dic, al·lucinant, i jo me'n vaig de dret cap allà de la cara. Jo penso que em va veure la cara i va fer tal, i el més fort és que després el va pagar i se'n va anar cap a dintre el centre. Que dius, ostres, dius, noi. Però, a veure, el problema és que a mi, mira, no hi estic ni en contra ni a favor, al final, diguem-ne, que formi el que vulgui. Cap problema. Però que ja a les 5 estan sortint tots els nanos petits i estan jugant tots al teu voltant.
Amb els porros tindries feina, perquè vas pel carrer i olores més a porros que perfums.
El problema no és aquest nano, sí que ho és, també, el problema. El problema és que hi havia allà 15 pares i ningú es va immutar. L'únic que va anar cap allà va ser jo.
Però fixa't que com a societat hem defensat l'ús d'això, l'hem de despenalitzar, etcètera.
Acosta't al micro. Això que t'acosta.
Que com a societat defensem que això s'ha de despenalitzar, que no pot ser, etcètera, etcètera. Llavors, mentre la societat, perquè partim de la pregunta de la Sònia, estem a l'alçada com a societat? No.
Aquest és el problema.
Jo despenalitzo gairebé totes les accions, però quan estem provant de canalla en aquest sentit, jo crec que hi ha un límit en aquesta actitud, no? Bueno, on t'és? Vale. Jo vaig de marcar jo el límit? Clar que no, cadascú s'ha de marcar.
El que passa que t'atreviràs amb una canalleta. Amb una canalleta t'atreviràs. Però amb segons qui ja no t'hi atreveixes.
Ho vaig fer fa poc amb tres nanos que tenien 20 i pico 30 anys que em passaven un pam cada un i estaven junts. Ho vaig fer correctament i em van dir, vale, sí, i se'n va anar. O sigui, m'ho van dir en castellà també, les coses com són, no? I no hi havia cap problema. El nano se'n va anar, va concebre, va entendre que a mi m'estava fent nosa per aquest sentit. Ara, m'ajugo que un dia me rebenti la cara, evidentment.
Això és com el tema dels pipís i els popós. No, dels animals, quantes vegades ha sortit aquí a la tertúlia, no? Que veus alguna conducta d'algú que deixa fer el pipí a la façana de casa teva, li recrimines i tens un problema, perquè a vegades acabes en baralla, i no baralla d'arribar a les mans, sinó amb males paraules, perquè hi ha gent, doncs, que no vol ser advertida.
Per tant, estem en una conducta social que no és la correcta.
Silenci. Escolta'm una cosa,
me sento una mica marxent,
no,
sentència.
Ja que hem sentenciat, us volia comentar una cosa abans d'acabar, que ja tenim resultat de participatius, ha guanyat el Parc Inclusiu, que jo trobo que un parc inclusiu haurien de ser tots els parcs infantils haurien de ser inclusius, només faltaria, i també recuperar la bassa del Parc del Mau, l'estany. Què us sembla?
Que comprarem molta més solució per mosquits, vas dir.
Que no, que jo els vaig tenir aquí l'altre dia, van venir a veure una cosa. No feu demagogia.
No demagogia,
no. Moment.
Has fet conya. No demagogia, fet conya.
Jo, abans de començar el tertúlia, els he dit, i diuen, hi haurà mosquits? No, perquè hi posaran uns peixos.
No han dit mosquits. No,
a veure una cosa. Uns peixos i unes plantes que fan fora els mosquits.
I quin tindrà cura d'això, que no ens ho fotin tot a treure?
A veure, no comencem. Comencem així de negatius.
Escolta'm, mira, la senyera de la plaça de Catalunya la foten cada 15 dies. Avui està fora.
Bueno, però ara no parlem
estem
de la senyera.
Estem parlant d'un lloc, parlem d'una altra cosa.
Parlem dels participatius. Què us sembla?
Molt bé.
Sí, segur.
Home, no, el parc ho trobo normal i lògic, i tant que sí.
El parc inclusiu.
Però jo trobo que hi ha coses...
Que és la
que
proposta del Toni Parejo.
Però hi ha coses que jo em penso i que no s'haurien de preguntar.
No.
Perquè és que és evident que s'ha de fer. I llavors el departament corresponent de l'Ajuntament, en aquest cas, tindria que dir, bueno, això hi posem, això. Perquè tampoc és un... A veure, jo trobo que s'hauria de preguntar coses que evidentment, no diré importants, perquè això és molt important per un agent, per unes persones. però estic dient coses que, home, com diries, no sé, hem de fer un...
Coses més originals.
Hem de fer un camp de futbol nou, no?
Però vull dir... Una elecció, que però, puguis una elecció, no una però, esclar, necessitat de...
Però, esclar, és com si ja preguntessin, voleu que hi tornin a haver-hi oques a l'estand de les
oques? Bueno, per exemple, la bassa és un bon exemple, no?
Bueno,
seria un bon exemple.
Hi posaran oques?
No, hi posaran peixos.
Posar caimans, sí, hi haurien de fotre caimans, que seria la manera que poder... I a la nit els deixessin anar i poder no ens robarien res.
Avui tu vens, avui molt malament, eh? Jo no sé, no sé què... No has dormit pas gaire bé, eh?
Cada dia dormo.
No, Jordi, avui vens molt calent.
Que, a veure, dic, des del punt de vista... Des del punt de vista...
Que miro el Barça, tu.
D'un parc o d'unes instal·lacions de gronxadors o del que sigui que els puguin utilitzar tothom.
Sí.
A veure, és una cosa que és fantàstica, no? Vull dir, de tota manera, vull dir, vinc d'unes necessitats 30 anys enrere, d'unes instal·lacions d'aquesta mena que no existien, i el meu fill, que tenia aquestes sí. necessitats, va poder anar a tots els gronxadors i a tots els llocs.
Mm-hmm.
Senzillament dic això.
Ja. Yeah. I el tema de la bassa, us agrada, allò de l'estany? De recuperar sí, l'estany del Parc del Mar, us clar. Agrada o no? Ves,
tornant al meu fill em va demanar que votés això, vaig votar això, per tant no em pot semblar malament.
Sí.
Tot i que les...
No, que a mi sembla molt bé, allò de la bassa.
Jo els hi vaig preguntar el tema dels mosquits. Van venir aquí a la ciutat i els vaig preguntar i van dir que justament el tipus de planta que hi posaran i els peixitos, doncs, faran que...
El qual vol dir que quan es va posar hi havia mosquits, perquè això és així.
Bueno,
eh?
Però ara no...
Era una base, era com la base de Torre Fonderosa.
Però no siguem tan negatius,
allò.
Toni, tu què et
sembla? Jo crec que no es tracta d'això, es tracta, vull dir, de quin atractiu hi ha en una altra part de coses. Ja he aclarit que vaig votar això, no? Vull dir, la votació és secreta, però és igual. A mi no em fa res dir el que he votat ni amb ara ni amb altres ocasions. No? Vull dir, el tema és real, vull dir, per mi. Això aportarà més visites, més neteja, més benestar en el Parc del Mau, etcètera, etcètera.
A veure, si més no, més,
la meva pregunta
més
aquesta,
envellit
no?
estarà en el sentit de que ara no hi ha
sí,
aigua, diu, no?
Sí, per si hi ha alguna activitat, com anteriorment s'havia fet, doncs sí que pujarà gent si hi ha alguna home, activitat
el,
més. No?
El problema dels participatius sempre és el mateix, que fas competir situacions que no haurien de ser discutides. O sigui, el que dèiem, els parcs, diguem, en aquest sentit, diguem, no haurien d'estar discutint sobre aquest tema.
I que més o menys quedes amagat darrere el poble bo.
Clar, dius, haig de competir contra algú que vol arreglar una bassa. No, justament la bassa és una de les coses que jo crec que el participatiu és l'encertat. Sí. Però hi ha algunes iniciatives que haurien de ser directament de facte. O sigui, o es faci punt, o quan hi hagi diners s'han de fer. Bueno. I si no hi ha diners postparticipatius, primer s'han de fer aquests.
Bueno, escolteu-me, que se'ns ha acabat el temps. Ara li donarem una valeriana al Jordi Martí.
No, si vaig,
que li convé, o dues.
Membrives,
que et posis tranquil. També donarem una valeriana. Membrives, Martí, Rei i Ton i Alabau. Gràcies. Pere Puig, gràcies. Si ens estàs escoltant des de Mallorca, et trobem a faltar. Diu, m'ha dit que ja ens ha comprat la sobrassada.
La sobrassada.
La setmana que ve ens fotrem aquí un esmorzar que cantaran els àngels.
Ja t'he dit, avisa'ns, si és dimarts o l'altre dimarts.
No, no. Eh? Ah, sí, és que no sabem si és una setmana
aquest,
o 15 dies.
Amb aquest dubte que ens ha posat avui un contertulià...
Sí, penso que va dir 15 dies, eh?
15 porta... dies.
Penso que va dir 15 dies.
Ai, que es farà esperar aquesta sobrassada.
Qui porta el vinet? Al final...
Jo porto encimades.
Sí, sí, l'alcalde Rei porta el vi. Toni, tu què portaràs? Jo portaré el pa.
Jo el vi.
El vi, doncs vinga.
No, que em queda la gana.
Membrives, tu el cava.
Bueno, es pot
vinga,
portar
va.
Altres coses, no?
Sí, pots portar el que vulguis.
Amb membrives pot portar Mató de Montserrat.
Sí, home, avui mateix hi vaig.
Vinga, que vagi
bé. Pernil de jabú.
També, tan boníssim. Bon dia.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Activa't. Fes-ho ara i sense excuses. Perquè a FICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. FICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a FICE no t'ho podem explicar en aquest anunci. Però segur que tenim allò que t'interessa. Ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment... Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a FICE. Noves classes. Carrer Batlle 3840 Calella.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
3 minuts camí de les 12. Dolors Lleuri, molt bon dia.
Bon dia, Sònia.
Amb l'avanç de l'informatiu de la una.
Doncs mira, avui dos temes molt centrals a l'informatiu d'avui. D'una banda, els resultats de les votacions del pressupost participatiu d'aquest 2019, la convocatòria d'aquest any, dotada amb 125.000 euros. Ahir es van obrir les urnes, es va fer el recompte i tenim un guanyador, però dos beneficiats. Ara m'explico. El guanyador dels participatius és el projecte que va presentar el Toni Parejo per instal·lar un parc inclusiu, el primer que tindrà a Calella, un parc adaptat per a infants de diverses capacitats. És un projecte que ell xifrava en els 33.000 euros. Fins a arribar als 125 en queda. I per tant, doncs, i segons consta les bases dels participatius, es pot executar, si econòmicament és viable, el segon projecte més votat. El segon va ser els del tobogans gegants del Parc del Mau, també pensant en permetre, doncs, que els nois i noies que també tenen diversa capacitat, doncs, hi poguessin jugar, en aquest cas, en el Parc del Mau. Però aquest projecte tenia un cost aproximat de 125.000 euros, segons van explicar els seus promotors aquí a la ràdio. Per tant, la dotació pressupostària no s'incrementa i no es pot superar, i per tant, doncs, aquest projecte ha quedat desestimat en favor del tercer més votat, que és el dels amics del Parc del Mau per recuperar la bassa de la Pedrera i connectar-la amb l'aqüífer del Parc del Mau. Per tant, diríem que un és el projecte guanyador, però els beneficiats són dos, perquè econòmicament és possible, i així també ho permeten les bases dels pressupostos participatius. Tant el Toni Parejo com el Francesc Clara, el president en aquest cas d'Amics del Parc del Mau, molt satisfets perquè el seu projecte, doncs, tiri endavant. Agraïts també pels suports que han rebut de la ciutadania de Calella. Avui a l'informatiu recordarem en concret en què consisteix cadascun d'aquests projectes. Hem de dir que en aquesta convocatòria hi han participat 1.027 calellencs, 1.027 persones que han votat durant les 3 setmanes en què hi havia la possibilitat. Hi havia urnes ubicades en diferents punts de la ciutat. La regidora de participació, Cindy Rando, que també ha fet una valoració a Ràdio Calella Televisió sobre aquesta participació, que ha anat a la baixa respecte l'any passat. En tot cas, diu Cindy Rando que, havent superat el miler de participants, doncs aquesta ja és una bona notícia. És l'opinió de la regidora de participació, a la que també sentirem avui a l'Info Migdia. Tanquem aquesta carpeta ja definitivament,
sí,
de la qual
s'ha acabat ja. Sí.
Ens ha donat molta teca en les últimes setmanes. Recordem-ho, el parc adaptat al parc inclusiu i també la recuperació de la bassa de la Pedrera, els dos projectes que es podran executar gràcies a la convocatòria dels pressupostos participatius del 2019. Sílvia López, l'exsíndica municipal, que avui a la ràdio ha dit que caldria donar més difusió de la figura del síndic. Diu que segurament el desconeixement per part de la ciutadania sobre quines són les funcions i de quina manera pot ajudar els ciutadans i a les ciutadanes, el síndic municipal, en aquest cas la síndica municipal, pot ser un dels motius pels quals el nombre de queixes i consultes que s'han rebut en els últims mesos hagi baixat tant, gairebé a la meitat respecte a l'any anterior. Així consta en les dades de l'informe que ella mateixa va presentar ara fa una setmana en seu plenària. Sílvia López, que reconeix que potser no tothom coneix quina ajuda pot donar el síndic municipal, i és la petició que feia la setmana passada en el moment en què també anunciava que deixava el càrrec al qual hi va accedir al maig del 2018. Ho dic bé, sí, al maig del 2018. Vaja, diu que fins que no hi hagi la persona que la rellevi, doncs ella anirà fent el seguiment dels expedients que encara hi han oberts, però que creu que en breu es farà la convocatòria, doncs, per iniciar el procés de nomenament altra vegada. Avui també a la ràdio expliquem que el Consorci de Promoció Turística del Maresme està fent una enquesta sobre l'activitat turística, però a diferència del que es fa normalment, que és preguntar a la gent que ens visita què li sembla el territori, en aquesta ocasió el Consorci el que vol és conèixer l'opinió dels maresmencs i de les maresmenques sobre l'activitat turística.
Ah, ho fan al revés.
Ho fan al revés. Ah, volen conèixer l'opinió de la gent d'aquí sobre l'activitat turística d'aquí. I això per què? Doncs perquè el que volen és que saber si realment l'activitat turística és sostenible amb el territori. Per tant, si hi ha una bona convivència, en diríem així, en termes generals, és per això que està fent aquesta enquesta, que la gent que miri la nostra pàgina web la trobarà en l'enllaç de la notícia fàcilment. És una enquesta molt breu, que és anònima, amb 5 minutets la pots fer, jo la vaig fer ahir per provar i per saber què és el que preguntaven. Per exemple, quina és la teva opinió sobre el municipi que concentra la major part de l'activitat turística? Quins són els pobles que visites? Perquè, clar, ens pregunten sobre el nostre paper com a receptors de turisme, però també com a turistes d'altres poblacions de la comarca. Per exemple, quins municipis has visitat? Per què hi has anat? Vale. Per compres? Per fer turisme gastronòmic? Per passejar, per anar a la platja. Quin és l'element turístic més representatiu de la comarca? Aquesta és una altra de les preguntes.
Molt bé. I si
pot entrar?
Si pot entrar?
És anònima, no has de deixar cap dada. Quin diries tu que és l'element turístic més representatiu de la comarca?
Home, jo diria que és la platja.
Vam coincidir en això, Sònia. Coincidiríem. No? Si tu contestessis l'enquesta, hi haurien dues respostes en la mateixa direcció. Bé, i avui també recuperarem els fragments més destacats d'aquest manifest del 25N, el manifest del Dia contra la Violència envers les Dones, que es va llegir ahir a la plaça de l'Església, en els dos actes separats que es van fer, un l'institucional i l'altre l'alternatiu, el que organitzava la comunitat feminista d'aquí de Calella. Sònia.
Molt bé, doncs a partir de la una.
Gràcies.
Vagi bé, gràcies, Dolors. I acabem la ciutat d'avui amb la música de Tina Turner. Naixia aquesta estrella de la música tal dia com avui de l'any 1939. Amb ella acabem la ciutat, possible gràcies a la feina de la Nomi Esteve, la Dolors Peuri, jo mateixa, avui amb el suport tècnic del Jordi Terma i el Víctor Riera. Demà tornem als vols de les 10. Adéu.